Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Bon dia i bona hora, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Abans hi tornem a posar, comencem una nova jornada. Comencem ja dia avui dimarts, 4 de març. Aquesta és l'edició número 3733. Tot just les 9 i 2 minuts, volem ser-hi fins al migdia, fins les 12, i són això, les 3 hores diàries i habituals on busquem aquesta bona estona de ràdio, sense anar més enllà, però bé, la intenció d'explicar-vos, com dèiem, moltes coses, amb tot el rigor del món mundial i tota la professionalitat possible. De fet, si voleu participar i voleu dir la vostra, en qualsevol moment ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638-58-99-88 o un correu electrònic calaixera@rtb-alvendrell.cat. Molt senzill. I ja pendents de tot el contingut d'avui dimarts, per començar, i sempre és així, previsió del temps amb en Marc Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens ajudarà a anar cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També els esports. Intentarem també repassar les principals portades dels diaris. I això ho diem perquè justament avui toca secció habitual des del Consell Comarcal del Baix Penedès. Baix Penedès al dia, per conèixer l'actualitat del Consell, les informacions i les seves conselleries. I avui, des de Ràdio i Televisió El Vendrell, ens encarreguem de ser els anfitrions de la conversa d'avui, un espai que s'emet conjuntament amb totes les ràdios de la comarca, com sabeu. Avui amb la consellera comarcal de Suport i Gestió Municipal i alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, que a banda de parlar-nos de en què consisteix i com es treballa des de la seva conselleria, també ens ha d'explicar els actes del 8 de març, el Dia de la Dona, que justament arriba aquest proper dissabte amb diferents activitats coordinades pel Consell Comarcal. En parlarem de tot plegat. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després seguirem a la segona part de Calaixera amb més qüestions. Un cop al mes ens acompanya el nostre tècnic de Calaixera, el nostre tècnic particular de Calaixera, en Jonathan Sánchez, aparellador de referència, i que seguirà explicant això, qüestions del seu ofici, anècdotes, informacions, etc. També repassarem l'agenda, l'activitat cultural, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última hora. Els dimarts, la part màgica i esotèrica, com és habitual, començant per l'horòscop de la setmana amb en Joan Buendía i després ja en directe La llum de l'univers amb la Loli Aguilar i aquest contingut habitual. Ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència, recordant, sempre ho recordem, que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa únic de tot. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
El temps, pendents del temps, com sempre. I per començar, connexió diària, qui millor ens ho pot explicar? Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Com ho tenim, això? Què ens expliques, Marc?
Doncs ens fa estar vigilants i molt pendents d'aquesta situació d'aquesta setmana. Podríem dividir-la en dues parts, des d'ahir, per exemple, fins demà dimecres, i el que vingui de dimecres fins al cap de setmana. I és que tenim un parell de radis d'acció, d'una banda una borrasca situada cap al sud de la península Ibèrica i l'altra un embussament d'aire fred que ha d'arribar de cara a divendres, dissabte. Tot plegat farà que s'inestabilitzi l'atmosfera de forma destacable a partir de dijous. Per tant, podríem tenir una petita llevantada que a hores d'ara ja està deixant precipitacions importants a les comarques del sud, però que nosaltres de moment quedem al marge. Per tant, Cada dia anirem actualitzant aquesta situació, perquè ja sabem que les llevantades són molt, ja em permetràs l'expressió, punyeteres a l'hora de poder fer la previsió, però sí que ens indica que a partir de dijous, divendres, dissabte i diumenge la situació pot ser complexa a bona part de Catalunya. De moment avui no, avui variabilitat, núvol, sol, que aniran alternant, vent de component marítim, amb notable alteració marítima també, amb onades destacables en alguns trams costaners de la comarca i també del país. Per tant, avui un dia de variabilitat, amb unes temperatures un pèl més altes respecte a les d'ahir, ambient relativament suau al punt del migdia, però això sí, pendents d'aquest aire, d'aquest vent marítim, llevant gregal, i també pendents, Pere, de la situació marítima.
Bé, seguirem ben pendents, com tu dius. Actualitzem temperatures, Marc?
Prou suaus a hores d'ara, eh? Tenim 12 graus a tots els observatoris de la costa, Cunit, el Vendrell, Comarruga, una miqueta més baixes cap a l'interior, 11, per exemple, a l'Arbós, 11 també en el cas de Banyeres del Penedès i 10 a l'Observatori del Montmell.
Perfecte. Gràcies, Marc, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà, bon dia.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Va, primera cançó per posar ritme. Ja coneixeu la nostra debilitat per Rigoberta Bandini, que està allò eufòrica, creativament parlant, presentant noves cançons i promocionant-les. És el cas d'aquesta nova cançó, publicada recentment. Soy Mayor, cançó per posar ritme i per començar a calaixera. Som-hi.
Son las 6 de la mañana y aún no me he ido de este bar. Cortan, pegan, colorean, periodismo de Art Attack. Tengo sangre, las encías. Creo que voy fatal de hierro, de algo que no sé explicar.
Gran Rigoberta Bandini, amb això noves cançons, i aquesta és la darrera publicada. Soy Mayor, cançó per posar ritme, com ens agrada, en directe al 107.1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 9 minuts. Notícies. Entre la indignació i la resignació, els usuaris de Renfe han hagut de fer filigranes per moure's entre Barcelona i Tarragona i, sobretot, entre municipis de la costa del Baix Penedès. Uns treballs d'actualització informàtica han deixat inoperativa l'estació de Sant Vicenç de Calders aquests dies enrere. Això ha fet que Cunit s'hagi convertit en el nou intercanviador ferroviari amb les sortides i arribades d'autobusos que han substituït els trens de Rodalies en el tram sud del Baix Penedès i també per la connexió dels regionals amb Tarragona. El problema és que aquest no ha estat un cap de setmana convencional. La celebració del Carnaval ha mobilitzat moltíssima gent que s'ha sumat a les afectacions al servei per un conflicte laboral entre els maquinistes i Renfe. Per exemple, el pitjor dia va ser dissabte, el primer dia d'aquestes inclemències, on es va produir retards de fins a 2 hores, tot i que diumenge i aquest dilluns la situació s'ha normalitzat una mica més. Així en feia referència el regidor de mobilitat de Cunit, en Josep Manuel Cavada, però també diferents usuaris just a peu d'andana a Cunit.
Des del primer moment que Rodalies es va comunicar a Tarragona, a la delegació del govern, el calendari de les obres, En aquell moment ja els vam dir que el cap de setmana d'avui, 2 de març, no era el millor cap de setmana per fer aquest tall, si no hi havia manera de poder canviar aquest tall a un altre cap de setmana posterior, donat que hi havia el Carnaval i molta gent es desplaça amb tren entre les diferents rues dels municipis de costa, no? I bé, ens van dir que era impossible, que estava calendaritzat d'aquesta manera i que no es podia canviar. Ens van dir que el temps de viatge duraria 20 minuts entre Cunit i Sant Vicenç. També els van dir que no sabien el volum de trànsit que hi havia per Carnaval, d'autobusos, de les colles, de la gent que es desplaça amb cotxe. Dic, no podreu complir amb aquests 20 minuts, però bueno, al final hi va haver manera de poder-ho canviar i ja es va veure el que va passar dissabte. No?
Dues hores esperant a Estació de França fins sí. que no ha vingut un tren, no han avisat, l'avís ha sigut nul, ha sigut un maquinista que ens ha tingut que avisar de què era el tren que teníem que agafar i potser hem estat doncs, entre pitos i flautes 3 hores.
Les línies que seguiran afectades, però, seran les de Regional Sud. Després de 5 mesos d'obres es recupera la circulació, però els trens no faran parada encara a Sant Vicenç de Calders per unes obres de les andanes. Els baixpenedesencs que hagin d'anar a sentit Tarragona hauran d'agafar un autobús fins a Torredembarra i allà fer ús del tren.
El director de Rodalies va fer saber si no hi havia l'opció de que aquest tren pogués parar a Calafell o pogués parar a Cunit però per donar servei a la comarca, però ens van dir que estava previst que anessin a Torredembarra a agafar des d'un autobús i que en principi que no hi havia problema, que la cosa estava ben muntada perquè no hi hagués problema i no va haver manera de fer-lo canviar d'idea de que aquests trens regionals poguessin parar en alguna altra estació de Baix Penedès.
Els regionals no s'aturaran a Sant Vicenç de Calders almenys fins al 25 de maig. I a nivell polític, representants de Junts per Catalunya al Penedès han mostrat el seu enuig per la situació viscuda aquest cap de setmana a les línies R2 i R4 de Rodalies. Una situació que han definit com a molt lamentable i que apunten que ha estat fruit d'una mala planificació tant per Renfe com per responsables polítics. En una compareixença des de l'estació de Cunit, la diputada penedesenca Montse Ortiz ha acusat el govern de la Generalitat de deixar abandonats els ciutadans al territori durant aquest complicat cap de setmana de Carnaval.
Aquí el govern del Salvador Illa no ha vingut a donar la cara ni tan sols s'ha vingut a disculpar, sinó que el que ha fet és titllar d'això d'un simple incident. I sabem, la gent del Penedès i la gent del Camp de Tarragona, sabem que això és el que ens passa a diari i estem cansats d'estar desconnectats de Barcelona. I és exactament això. Al final ells governen per una àrea metropolitana i la gent del sud de Catalunya, inclòs el Penedès, estem constantment vivint avaries, ja sigui la R2 o la R4, i desconnectats de Barcelona. I això és un caos que ens passa cada dia.
I per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de Cunit, en Jaume Casanyes, ha lamentat que els problemes de connexió entre el Penedès i Tarragona no s'acabaran aquest dilluns, amb la finalització de les obres del túnel de Roda, ja que els trens regionals, com dèiem, no faran parada a Sant Vicenç de Calders fins al 25 de maig per les obres en aquesta estació. Així, els usuaris de R2 i R4 que vulguin anar fins a Tarragona hauran d'agafar el que et buscarem quan arribin a Sant Vicenç, que els durà fins a Torredembarra, on ja podran agafar un tren regional.
El que hem demanat ha sigut que si bé els trens regionals no paressin a Sant Vicenç, perquè no poden parar, perquè la programació que han fet ha sigut el que us deia, que paressin a Calafell, que poguessin parar els trens a Calafell, que és una parada abans de Sant Vicenç, i d'aquesta manera la gent del Penedès tindria una connexió cap a Tarragona.
Una petició que ara per ara no ha rebut cap resposta. Canviem de tema a altres notícies destacades. L'Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell organitza un any més una taula rodona en l'entorn del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Tindrà lloc avui dimarts, dia 4, a les 6 de la tarda, a la seu de l'entitat, al carrer Sant Magí, i està oberta per tots els públics. Aquest any porta per nom Dones i Vendrellenques i comptarà amb la participació d'Eva Serramià, tècnica de l'administració, expresidenta de l'Associació Musical Pau Casals i exregidora a l'Ajuntament del Vendrell. La Leida Manyes, primera dona en fer de baix a un castell de 8 i superiors i membre de la comissió del barri de la Plaça Nova i Barceloneta. La Zinef Zirouy, membre de l'associació del grup de dones Almanà, i la Rosa Pajuelo, mestra d'educació primària. La taula estarà moderada per la periodista d'aquesta casa de Ràdio Televisió El Vendrell, de Sílvia Martínez. L'acte començarà amb una benvinguda del president de l'entitat, en Juan Cafuentes, la intervenció de la regidoria de feminismes, la Sílvia Vaquero, i la lectura del manifest institucional.
I també de caràcter cultural, la Neus Oliveres i l'Àngel Santacana són les autores de la primera biografia il·lustrada d'Àngel Guimerà. El llibre es presenta demà dimecres, dia 5, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent del Portal del Perdó. L'acte comptarà també amb la presència d'en Ramon Bacardit, comissari de l'any Guimerà, de l'autor i director teatral Sergi Belbel i l'editor Rafael Català. Santacana i Oliveres han fet un treball de recerca exhaustiu, compilant imatges del dramaturg i la seva època complementades amb textos en català, castellà i també en anglès.
Però també una biografia que la pogués llegir gent d'idioma castellà i després la internacionalització, per això és el tema de l'anglès.
Val?
O sigui, la idea era aquesta. Una cosa que nosaltres ho diem senzilla, perquè aquesta paraula senzilla no vol dir que ho hagin fet en un moment, però vol dir que es llegeix de manera senzilla, que ho pot llegir tothom i tothom ho entén, no has de ser un expert.
Malgrat aquest llibre té aquesta facilitat, entre cometes, de ser llegit i de veure, la feina de contextualitzar les fotografies ha estat molt complexa.
La majoria de fotos no porten ni dates, ni les persones que són.
Ni el context de la fotografia.
No, ni el context. No. Amb la qual cosa, jo, de manera friqui, duia el mòbil amb tot de personatges d'aquests de barba, intentant identificar-los a través de revistes, a veure si ho trobaves, qui era.
El treball té com a objectiu aprofundir en la figura de Guimerà i de divulgar el seu llegat cultural. Recordem-ho, es presentarà demà dimecres 5 de març a les 7 de la tarda a la sala polivalent del Portat del Perdó. I més qüestions. Avui, en aquesta part informativa, a través dels serveis informatius d'aquesta casa, visitem el refugi La Bassa, del Vendrell. Sabíeu que, entre d'altres, està homologat com a centre de rescat de fauna invasora i viuen més de 300 animals de tot tipus, però el volum més important són els porcs, concretament l'híbrid de senglar i porc vietnamita. La proliferació d'aquests animals té el seu origen de la televisió i el cinema. Parlem d'aquesta qüestió i d'altres particularitats al refugi amb la seva fundadora, la Laia Galeano.
Mont La Bassa és un refugi d'animals de granja que des de fa 17 anys i el que fem bàsicament és rescatar animals de granja i reeducar el que serien les persones, els infants, les famílies, les escoles, com una alternativa respectuosa a la relació amb els animals. La necessitat era meva. Jo vaig tenir una crisi personal, vivia a Barcelona, tenia una altra feina i vaig decidir trencar amb tot allò i dedicar-me a cuidar animals, a estar al camp, amb la natura. I llavors aquí vaig decidir venir a aquesta masia, que era una masia que ja veia des de petita, m'agradava molt, estava a prop del municipi, que és el que a mi m'interessava per a la família, i aquí va iniciar la meva aventura, diguem, sí. Aquí tenim des de gossos, que suposo que els esteu sentint de fondo, gossos, cabres, ovelles, conills, aus, també tenim lloros, tenim vaques, tenim molts porcs. Ens han homologat com a centre de rescat de fauna invasora i en el nostre cas nosaltres som un centre d'acollida de porc vietnamita i de cerdolí, que és l'híbrid de porc i senglar. Una de les coses que va fer que la gent es comprés porcs com a mascota van ser, per exemple, el porc a misèria, que sortia a TV3, un porc estirat al sofà. El George Clooney també sortia sovint a les revistes i a les xarxes amb el seu porc, amb el Charlie. Llavors, bueno, la gent es va pensar que un porc venia a ser com un gos o un gat. Un porc és molt meravellós de relacionar-te perquè és un animal molt sensible, és un animal molt net, però és un porc. I també té una sèrie de necessitats molt salvatges com revolcar-se al fang, ells amb el seu nas, amb el seu morro, trenquen arrels i llavors són animals que et poden destrossar perfectament una casa en un parell d'hores. I això és el que va fer que la gent doncs, agafés un porc a la que es feia adult, feien malmeses a casa i els abandonaven al bosc i es van habilitar amb el porc senglar. La La peculiaritat d'aquesta escola és que és una escola respectuosa d'acompanyament emocional, una ràtio molt reduïda, és un acompanyament molt familiar, és una extensió de casa, diguem. La peculiaritat, que estem a la natura, amb els animals i amb un contacte molt directe. Ha sigut difícil, no ha estat una cosa fàcil tirar-la endavant, perquè no existia, perquè legalitzar-la fins i tot et diria que és ara, que ens ho han pogut homologar, perquè al final és una escoleta, que no és ben bé una escoleta, és un projecte educatiu dintre d'un refugi d'animals, i això, aquest concepte, no existia, amb la qual cosa obrir via ha sigut complex, però bueno, ho hem aconseguit. Si tinguéssim molts més recursos, a molta més gent ajudaríem. Aquesta és una mica la nostra filosofia. I des de fa molts anys que, dintre del que són els nostres recursos de per si, que és un entorn per mi màgic i molt enriquidor, els oferim allà on sigui i a qui pugui ajudar. Se'ns apropen propostes d'un tipus de documental, algun programa... Bueno, és molt interessant com... És un lloc que atreu i això és molt maco, sí.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les 9 i 23 minuts, saltem ja cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grey.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins, ho fem amb el retorn a la competició del Club d'Esports Vendrell, després d'un cap de setmana de descans pel Carnaval, els jugadors de Toni Porta, que tornen a l'acció aquest cap de setmana amb una doble cita, ja que dissabte a les 8 del vespre visiten la pista del Club Hoquei Mataró, mentre que diumenge a 2:15 del migdia avancen una setmana el partit corresponent a la següent jornada contra el Dominicos, a 2:15 del migdia al pavelló Quim Tomàs, i per tant, doble compromís, i aviam doncs, si es poden rascar els màxims punts possibles. I per saber com arriba l'equip a aquesta doble cita, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, com han anat aquests últims dies? Imagino que també una mica de descans, no? Perquè amb Carnaval i tot plegat, doncs suposo que també ha anat bé per distreure's una mica, no?
Sí, la setmana passada vam carregar bastant els entrenos, però aquests tres dies ens han anat molt bé. I ja aquesta setmana a preparar el doble partit que tinc al cap de setmana i a veure si va bé.
Com dèiem, doncs dos partits que evidentment doncs són en poques hores i per tant comentaves, no?, que la setmana passada doncs vau fer força incidència en el tema físic, no sé si aquesta setmana també.
Bueno, aquesta setmana ja farem entrenaments normals. La veritat és que a l'encarar doble partit, la carrera ja està feta, el que hem de fer és mantenir, i jo no, el que sí que tenim doble feina a l'hora de preparar-los, i tenim ganes, la veritat, i els jugadors estan molt motivats. La veritat és que és un cap de setmana molt important per nosaltres.
Sobretot també important, més enllà dels rivals, que evidentment doncs, són diferents entre si, consolidar, no?, doncs, aquesta línia des de la Copa, no?, que hem vist un equip doncs, més sòlid defensivament, i intentar doncs, també doncs, ser doncs, el màxim d'efectius possibles al davant. No?
Sí, tenim molt clar que tot passa per la defensa, més una pista tan difícil com la de Mataró, que ja quan vam venir aquí vam veure quin tros d'equip que és. La veritat és que és un molt bon equip i sembla que serà molt complicat. Quan vam anar allà a la Lliga Catalana ens va costar moltíssim. Esperem que el resultat ens acompanyi i és un partit evidentment molt, molt important per nosaltres, sobretot per mantenir aquesta dinàmica positiva que tenim.
De fet, el Mataró va ser el partit d'aquí a casa, va ser la primera derrota de la temporada, en un partit que segurament doncs, ha sigut dels pitjors fins ara, i per tant és un partit que evidentment doncs, hi ha molt a millorar, per tant, doncs, en aquest sentit, imagino que també doncs, haurà estudiat molt, no? Doncs, què va passar aquell dia. De fet, ja ho va demostrar, no? La Copa contra el Xum, que doncs, teníeu aquesta capacitat, no? De poder doncs, aprendre doncs, dels errors, i en aquest cas doncs, imagino que tampoc serà una excepció, no?
Sí, aquell partit, la primera part, si no recordo malament, va arribar a una 1 a mitja part, però la segona sí que és cert que el Mataró va ser superior. Portàvem molt bona dinàmica també aquell moment. Bueno, esperem que aquest cop no es trenqui la dinàmica. La veritat és que parar aquesta setmana tampoc era el millor per nosaltres, perquè estàvem molt bé. Bueno, el calendari és així i la veritat és que tenim ganes de tornar a jugar i tenim ganes de tornar a guanyar.
I com dèiem, doncs, poques hores després de Mataró, doncs, també teniu aquest partit a casa contra el Dominicos, que és un equip que ja veu de patir molt a la seva pista. Sí que és cert que potser fora de casa doncs, baixa una mica, però dels 6 punts que tenen, si no m'equivoco, 5 els ha aconseguit a les últimes jornades, per tant és un equip que va clarament a l'alça, i ja ho estem veient, no? Que a la segona volta doncs, sempre els equips de baix s'espavilen, i per tant doncs, també serà un partit complicat, i més tenint en compte doncs, el desgast del dia anterior. No?
Sí, 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 realment és un equip que per noms no té equip per estar tan avall, allà com vam anar allà ens va costar moltíssim, va guanyar 0-1, i evidentment també estan en una dinàmica positiva. Bueno, ells també tenen un doble partit, però van dissabte al camp de l'Espanyol. Pues, bueno, veurem qui arriba més sencer el diumenge, i també serà un partit molt important, i a casa també hem continuat amb la dinàmica positiva, que és molt important per nosaltres.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molt de sort per aquest doble partit.
Perfecte, Jordi, bon dia.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica de prèvia d'aquest doble partit. Aquest cap de setmana, primer dissabte, a les 8 de l'espre, a la pista del Club Hoquei Mataró, un equip que ara mateix és tercer classificat als mateixos punts que el Vendrell quart, i diumenge, a 2:15 del migdia, doncs tenim cita aquí al Pollo Quim Tomàs contra el Dominicos, que és el QE, però ja vam veure contra el Sant Feliu, que això doncs no és indicador de res, i és un partit que, com sempre, podeu seguir en directe a Ràdio Televisió del Vendrell des d'un quart d'una del migdia, i com va passar també en l'últim partit contra l'Igualada, bé, doncs en aquest cas ens acompanyarà el Joan Lluís Mudarra.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
I ben ràpidament, abans d'arribar a 9:15, quan anirem directament cap a Baix Penedès al dia, fem una repassada ben ràpida a les principals portades als diaris, com fem sempre, avui que és dimarts 4 de març. Des del diari a Tarragona, segueixen reflectint la situació del caos ferroviari. Estem farts d'aquests trens que no funcionen. Les incidències i els retards són la tònica del primer dia després de la tornada a la normalitat. També es fan ressò des d'aquí de l'accident d'autobús a Barcelona que deixa 68 ferits. Des del diari Ara, Junts i PSOE tanquen un acord sobre immigració. El pacte gira al voltant de controls fronterers, els permisos de residència i la gestió dels CIE. I també sobre aquesta col·lisió de dos busos a la Diagonal que deixa 53 ferits. I acabarem parlant de La Vanguardia. La CE s'allarga amb el termini a la indústria de l'automòbil per limitar les emissions. La proposta de Brussel·les endarrereix 3 anys les multes i pretén millorar la competitivitat d'Europa davant del gir comercial dels Estats Units. També es parla del ramadà enmig de la runa de gas. Això en portada a La Vanguardia. Són aquestes portades habituals i que ens ajuden a acabar de reflectir una mica millor quina és tota la informació de la jornada.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
Baix Penedès al dia, com sabeu, una secció impulsada des del Consell Comarcal del Baix Penedès amb la participació activa de totes les ràdios de la comarca. Des d'aquí, una salutació als companys i companyes. Avui, des de Ràdio Televisió El Vendrell, gràcies per ser-hi. En aquesta ocasió posem el focus en el Dia Internacional de les Dones, que serà aquest proper dissabte 8 de març, amb un seguit d'actes impulsats pel propi Consell Comarcal i els ajuntaments del territori. Una programació que convida a reflexionar, a compartir, a reivindicar la igualtat a través de lectures, espectacles i espais de trobada. Ara ho ampliarem. I tot just per parlar-ne ja ens acompanya l'Agnès Ferrer, que és consellera comarcal de Suport i Gestió Municipal i alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Però a banda, i també sobretot, ens podrà parlar de la seva conselleria i de la feina que s'hi fa. Agnès, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pere.
Què tal?
Molt bé.
Bé?
Bé.
Carnaval bé?
Carnaval molt bé. Sí? Ja ha passat i un any més, doncs, molt bé.
Molt bé. No, de fet, encara estem a Carnaval.
Sí.
Fins demà, que és dimecres de Cendra, encara estem de Carnaval.
Fins demà, sí. L'únic que la Bisbal vam acabar ahir.
Sí, sí, sí.
No,
jo
sí,
crec,
sí.
A banda de les grans rues de Carnaval que tenim per tot tota la comarca, tot el Penedès, aquest Penedès Marítim, anomenat Penedès Marítim, sí que és cert que no crec que la crema del Carnestoltes no es porta massa.
No,
eh,
jo crec que demà. Sí que demà és el dimecres de Cendra, hi havia moltes serenades a molts llocs, però
correcte.
És veritat que no és massa típic.
Sí, 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 hi ha aquí. Grans rues que
tenen sí,
aquest
sí.
de setmana, també en el cas de la Bisbal.
També, també.
Carnaval infantil també he vist.
Van fer carnaval ahir, diumenge rua, però és molt familiar, eh?
Sí,
és
sí,
molt,
sí.
molt del poble i ens disfacem, nosaltres també ens disfacem.
Bé, fantàstic. Sí, sí. Doncs bé. Tot això ja celebrat, eh? I així un cop ja el Carnaval sí que sí, ja celebrat. Anem cap a aquests actes importants a nivell institucional a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, que és justament aquest mateix cap de setmana, que és 8 de març.
Sí, sí, aquest any cau en dissabte, no?
Sí.
Estem més acostumats quan cau entre setmana, que és més complicat a vegades de fer quadrar els actes. I sí que tota la comarca, tots els municipis fan diversos actes, però el Consell es fa una lectura del manifest conjunta i hi ha diferents actes comarcals a alguns dels municipis de la comarca.
Bé, que ha de ser, vaja, un punt de trobada independentment dels diferents actes reivindicatius que es fan als diferents ajuntaments, que també se'n fan, eh? És, no?, un punt de trobada comarcal i que hi puguin participar el màxim nombre d'ajuntaments del Baix Penedès, oi?
Així mateix.
Els expliquem?
Sí.
En què consistiran? El primer d'ells és divendres, ja,
divendres.
Si no tinc malentès.
Divendres fem la lectura del manifest al Consell Comarcal, a la sala de plens, a la lectura del manifest institucional del 8M, perquè com que el dia 8 és dissabte i tots els municipis fem lectures als diferents municipis,
ho fem
el dia abans a nivell comarcal. Aquest és el punt d'inici. Després sí que hi ha, el dia 8 hi ha molts actes a tots els municipis i el que es fa és que des del Consell Comarcal per resolapar actes amb els diferents municipis, doncs el diumenge fem justament a la Bisbal a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Municipal de Cultura, un acte molt diferent, un acte improfeminista que es diu Sembrant Cures, a càrrec de Diana Hermoso i una artista convidada, que és un espectacle molt partícip, a través de dinàmiques i jocs que s'aniran fent entre els artistes i el públic. Per tant, hi esteu tots convidats.
Molt bé, una bona reivindicació, eh? A través de la cultura,
sempre.
On es poden expressar i reivindicar moltes coses,
bé,
eh?
Des de la cultura es pot reivindicar tot.
I tant.
I el dimecres, també hi ha un acte, el dimecres 12 de març, dimecres de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, al Monestir de Santa Oliva, hi ha el Cercle de Dones, a càrrec de Reis Violeta, on es compartiran vivències, parlant de temes que afecten directament i a temes també de acompanyament. Bàsicament són aquests els actes comarcals.
Sí. Sobretot això, a banda de la participació política dels diferents ajuntaments, bé, política institucional, potser seria millor dir-ho així, dels diferents ajuntaments, que són actes oberts a la ciutadania, que tothom s'hi acosti, sigui de quin sigui el municipi de la comarca, no cal ni dir-ho això.
A més, des del Consell s'han anat compartint per xarxes els actes dels diferents municipis perquè estiguin a l'abast
de
tothom.
Sí, sí, sí. De fet, també, si no tinc mal entès, aquests actes de cada 8 de març de cada any són itinerants, van canviant de municipi perquè així el protagonisme passi
per tots els municipis
de la comarca.
Així és.
Esperem que amb una àmplia participació sobretot amb aquesta reivindicació cap a les dones.
I cap a la igualtat.
Cap a la igualtat, que encara queda molt camí a recórrer, encara que no ho sembli. I a vegades hem parlat també a nivell institucional que el dia que no s'hagi de celebrar ni commemorar jornades com aquesta vol dir que la igualtat ja serà plena.
Ho celebrarem.
Exacte, ho celebrarem d'una altra manera i no pas tan reivindicativa.
Sí.
Però de moment no és el cas.
No és el cas.
Suposo que també és un dels objectius del propi Consell Comarcal a nivell de gestió en general, que és sempre aquesta mirada cap a la igualtat, cap al feminisme. Crec que no hi ha una conselleria adreçada sobre aquest aspecte.
No, des del Consell Comarcal no. Sí que els ajuntaments cada vegada més hi ha més regidories de feminismes, d'igualtats, amb diferents noms, però sí que hi ha molt de pes a nivell dels municipis, però a nivell comarcal no, perquè tampoc hi ha hagut potser aquesta necessitat a nivell comarcal. Quan hi ha algun acte o quan hi ha alguna cosa, sí que a través del Consell d'Alcaldes o a través del Consell en General, sí, del ple, sí que reivindica. Val. Però hi ha una conselleria express.
Val, val. Això, si no hi ha demanda per part dels ajuntaments,
no, ja...
no es formaria.
No, en principi no.
Mm-hmm. Va, tot i així... i queda claríssim, de fet, les institucions públiques, també és el sí. cas d'aquest ens comarcal, és a dir, a nivell laboral, que potser seria el més proper, no?, de gestió sí, directa sí. del propi ens comarcal, evidentment, que a nivell laboral, de sí, càrrecs, sí, sí. etcètera, es compleix. Com a... marca la llei, de fet, perquè la llei ho marca així, així no hi ha discussió possible.
Home, i a través del Consell Comarcal de Serveis Socials sí que hi ha tota la part d'igualtats i feminismes, per tant, uh-huh. sí que hi és, però s'ha integrat en serveis socials, perquè moltes vegades... com que el Consell Comarcal és finalista, tot el que ens ve de recursos de la Generalitat va a través d'aquest acord marc que hi ha amb serveis socials.
Està clar, està clar. I suposo que si mai hi hagués algun tipus de denúncia, algun tipus de mancances, us podria arribar al Consell Comarcal
totalment.
I s'actuaria iso facto, que és totalment. Potser el més important, el més sigui important. Quin sigui sí, els canals i la manera de poder treballar des del propi Consell Comarcal.
És que el nom al final són els fets, no? És el que diem.
Exacte, exacte, exacte. Que tant de bo, que això, que s'arribi a aquesta igualtat tant plena i que no s'hagués de... posar doncs, solució a algun tipus de situació complicada, que esperem que no, i si arriba el cas, doncs que sigui de manera ràpida, sí. que s'actuï de manera contundent i ràpida. Doncs actes per celebrar i commemorar aquest 8 de març, com ara hem explicat, i també la importància doncs, de conèixer una mica més la conselleria del qual uh-huh. tu n'ets responsable, sí. Agnès, tot i que el teu pas pel Consell Comarcal, de fet, ets una de les polítiques ja històriques, de la comarca, que no vol dir que siguis gran, que no es malentengui, ni molt menys.
Va acompanyat una cosa amb l'altra.
No, però ja fa molts anys que t'hi baralles amb tot això, des del propi ajuntament de la Bisbal, però també des del propi Consell Comarcal.
De l'Ajuntament del 2003 i del Consell Comarcal del 2019.
Imagina't.
Aquesta... del 2015, perdó, fa 10 anys,
És que el temps passa ràpid.
Passa molt de pressa, sí.
Com dèiem, en aquest cas, com a consellera comarcal de suport i gestió municipal. Sí. Ara, el micròfon tancat, deixa-m'ho dir, tu em deies, no és pas de les conselleries més atractives, més glamuroses. Però, en canvi, hem fet una conversa molt ràpida, que jo crec que no. És a dir, l'objectiu principal... del Consell Comarcal és de dotar, no?, de serveis o dotar suport en general als municipis de la comarca.
Totalment.
I això que ho canalitzeu a través d'aquesta conselleria, no, Agnès?
Sí. Quan em referia a glamurosa volia dir que no és és de les atractives de cara fora, no? O de lluïment, o de... No?
Però no és cultura, no. Sí, és que té un punt més d'oficina, potser.
Sí, és més interna. És més interna, però sí que és molt important, perquè, com comentaves, al final el Consell Comarcal es deu molt a donar aquest suport als ajuntaments, sobretot als ajuntaments petits, perquè les lleis són les mateixes per Vendrell, Calafell i Cunit que per Majorens i Bonastre, i el Montmell, per exemple, no? I, en canvi, els recursos, els mitjans, són molt diferents en cada municipi.
Clar.
I això fa, doncs, que hi hagi alguns serveis que, arrel de normatives o de lleis, els ajuntaments són incapaços de poder tirar endavant per si sols, i es fa a través del Consell Comarcal.
Perfecte, jo et volia preguntar això, exactament en què era aquesta conselleria, i la resposta és una mica això,
Sí.
Donar suport a les necessitats, sigui quina sigui, dels ajuntaments, a priori.
Sí, perquè algunes necessitats ja tenen regidoria, ja tenen conselleries corresponents amb els seus recursos, perquè... per exemple, serveis socials, és dels més importants, ja té una conselleria de serveis socials perquè té tot un grup de persones que treballen als ajuntaments mateixos amb serveis socials.
Sí.
Però, en canvi, sempre hi ha serveis que queden més penjats, entre cometes, o que són molt més interns que en aquests de donar serveis a la ciutadania. I aquí és on entra aquesta conselleria.
Val. Que també és... passar moltes comarques, no només aquesta del Baix Penedès, que és aquesta diferenciació entre grans municipis, segurament, i bona part d'ells, la capital de la pròpia comarca, però també altres municipis veïns que tenen una potencialitat per habitants doncs molt àmplia i que poden assumir en principi sobradament tots aquests serveis, però en canvi la diferenciació entre un Calafell, un Vendrell, un Masllorenç o una Juncosa del Montmell, per exemple, que les diferències són molt abismals.
Molt. I en canvi la normativa és la mateixa.
Exacte.
I això fa doncs, que hi hagin greuges cooperatius, en aquest cas, no? Com a municipi sol.
I moltes vegades amb una base... que a priori sembla com sempre una mica incòmode de parlar, però amb una base econòmica, bàsicament.
Sí.
No, que a vegades tot va parar al mateix punt, que és el pressupost municipal.
hi ha una part que és de recursos, que és el pressupost, i hi ha una part que és, a veure, ara ens oblidem bastant, però tenim encara la sala sobre la llei que no ens permet créixer com hauríem.
Sí.
La comarca del Baix Penedès ha crescut amb habitants, tots els municipis, hem crescut moltíssim. Per tant, no podem oferir els mateixos serveis encara que necessitaríem per la gent que hi ha, perquè no podem dotar de personal als ajuntaments si no compleixen una sèrie de requisits. No és fàcil.
Que, de fet, és una de les grans demandes en general.
Sí, en general.
També molt basada a l'atur, com a comarca, amb la aquest rànquing negatiu en ocupació. Però també és això, no?, que finalment, a nivell normatiu o legislatiu, la comarca pugui absorbir la quantitat de ciutadania que arriba i que segueix arribant encara avui en dia, i que els serveis puguin estar a l'alçada de les demandes.
Sí.
Per exemple, recordo, segons els últims paràmetres de l'INSS, per exemple, deia que la Juncosa de Montmell havia triplicat o quadriplicat la seva població en molts pocs anys.
Sí.
Això és molt, molt complicat d'assumir.
Molt, perquè els municipis de l'interior hem crescut molt també, sense construcció nova moltes vegades, que això també és positiu, perquè vol dir que són residències, passen a primer, que tens menys ocupacions perquè hi ha més gent que hi viu sempre, però després, tant si tens diners al pressupost com si no en tens, no pots dotar els serveis per adaptar-ho a la nova realitat de la població que tens.
Clar. I d'aquí la feina, entre d'altres, d'aquesta conselleria, de poder rebre aquestes necessitats o aquestes demandes d'aquests municipis més petits.
Sí.
Que també més petits s'entén, eh?
Sí.
S'entén,
en població.
Podem verbalitzar una d'aquestes demandes? Podem posar exemples?
Sí. Bàsicament aquí són tres serveis el que tenim, i són serveis que a diferència d'altres conselleries o d'altres serveis assumeixen econòmicament els pobles que hi participen. No hi ha cap tipus de subvenció ni cap ajut, perquè no són serveis que estiguin subvencionats per la Generalitat, i amb els exemples es veu clarament. Un és el tema d'arquitectes. Hi ha ajuntaments que tenim arquitectes en plantilla, per exemple tenim un arquitecte tota la jornada laboral, però hi ha municipis petits com els que comentàvem, o ajuntaments fins i tot mitjans o no tan petits, que no tenen tampoc arquitecte en plantilla, o perquè no hi ha massa feina, massa volum, o perquè històricament han tingut una persona dos dies a la setmana o un. Però què passa? Que tu feies un contracte amb una persona, quan es podia en aquell temps, per dos dies a la setmana. Però en el moment en què et diuen no, l'arquitecte municipal és qui signa els documents, els informes, i si no és funcionari, no té validesa, aquella signatura. Què es trobàvem aquí? Que hi havia un municipi que si havia de treure una plaça per dos dies no s'hi presentaria ningú.
Clar.
Perquè no interessa...
No, laboralment
és lògic, eh?
Sí.
Arrel d'aquí va ser quan, a través del Consell d'Alcaldes, van dir, doncs, una solució seria que els ajuntaments diguin quins ajuntaments estan interessats en entrar a tenir arquitectes funcionaris, per entendre'ns, no? I que el Consell Comarcal fa aquesta... treu aquestes places arquitectes en funció de la demanda que hagi dels dies, amb un compromís als municipis que allargaràs els anys, perquè si no
no té cap
sentit. Per tant, en comptes de l'Ajuntament treure concurs una plaça per dos dies, el Consell Comarcal treu quatre places per cinc dies a la setmana. I llavors ara tenim, a part d'haver-hi les places, hi ha bossa de treball per cobrir baixes o alguna persona que marxa. Per tant, hi pot haver una persona que estigui dos dies al Montmell, una a Majorens, tres a l'Arbós. Depèn de la demanda de cadascú.
Sí.
I és un servei que pels ajuntaments és molt agraïda, perquè tens una persona que saps que signa i és vàlid, no?
Per entendre'ns,
i en canvi és una manera de saber que no tindries aquest servei d'una altra manera.
Sí. És un d'aquests exemples que dèiem d'aquesta feina de despatx, eh?
Sí.
Que a vegades, no, quan pensem aquest mancomunat de serveis, pensem de seguida, menys jo, eh? Serveis socials, també aspectes culturals, no? O sigui, aspectes potser, com dius tu, més visuals. Però clar, a vegades se'ns escapa el funcionament intern de qualsevol ajuntament, algo tan bàsic com això, com la signatura d'un arquitecte.
O
d'un enginyer, correcte, per segons quines tasques, segons... Ostres, clar, és molt interessant. I això ho podíem fer extensiu altres serveis, també, de manera interna.
Tenim arquitecte i enginyer, també, perquè és el mateix, també. Potser arquitecte és molt més necessari en molts ajuntaments, perquè enginyer, si no tens àrees empresarials, sí que tens alguna botiga, però és molt diferent. Potser en un dia, cada 15 dies, algun municipi en té prou. Però, clar, com treus-te una plaça d'un enginyer?
No, el que dèiem.
Un dia cada 15 dies.
No té cap tipus de sentit.
Per tant, d'aquesta manera, primer, que ells estan molt més al dia, també, com que són varis, es reuneixen, també és una manera de... no? De seguir l'actualitat i de seguir tot això. I un altre servei també molt important és semblant, al Ajuntament ens trobem des de l'any 2015-14, que hi va haver la nova llei de contractació que va sortir, que amb els contractes moltes s'havien de licitar. Havien de licitar el servei, que vol dir que has de fer un plec de clàusules, has d'exposar al públic... Clar, és un procés llarg,
sí.
Que moltes vegades els ajuntaments tampoc tenien el suficient personal per poder tirar endavant. Però hi ha un servei bàsic que no sempre fa servir, que és el tema d'advocats, tant el tema d'assessorament legal o per contenciosos que et posen o que t'ho poses com a ajuntament, o per temes d'assessorament o civils o temes urbanístics diferents. Què passa? Que tu, quan tu pots fer un contracte menor amb un advocat per un tema, però la llei et diu que no pot ser de més d'un any. El tema jutjat, ja sabem com funciona, que un any no... Però no et permetia fer-ho. Si cada ajuntament, si cada ajuntament ha de licitar un servei d'advocat que potser farà servir una vegada, no té massa sentit. El que va fer el Consell va ser licitar aquest servei, i té molts serveis, a dins. O sigui, un servei molt general, que si és tema civil, si és tema penal, si és tema urbanístic, tema d'assessorament, que és tot el tema aquest amb diferents advocats, amb diferents despatxos. I allò està allà. De manera que l'Ajuntament t'hi adhereixes, al Consell Comarcal, amb aquest servei, i si no el fas servir, o sigui, si no el cites, no passa res, no paga res. Al moment que no el cites, agafes la llista, i depèn de l'especialitat, doncs et poses en contacte amb aquella persona i tens aquest servei directe, de manera que compleixes la llei, encara que duri més d'un any, perquè ja ho ha licitat el Consell Comarcal.
Val. Que també és una manera lògica de treballar, no? De mancomunar aquests serveis, tornem-ho a dir, no només a nivell econòmic, com és lògic, però també de, no, d'estalvi pressupostari pels propis ajuntaments, no? És això és lògic, Totalment. No? És... inclús podria ser una base política, si m'ho pots dir d'aquesta manera, eh?
Funcionem molt, eh? Al Consell Comarcal tenim aquest servei, perquè és veritat que la Associació Catalana de Municipis en té molts. Per exemple, comprar folis, que no és que et faci servir massa paper, però se'n fa servir de paper.
Clar, és
tu no pots anar comprant cada any repetitivament paper perquè estàs fraccionant contractes.
Clar.
Per tant, licitar la compra de folis, com que tots els ajuntaments en fem servir, ho ha fet la Ciutadana del Municipi, si tu t'hi adreixes i els compres a través d'allà. Per tant, la Ciutadana del Municipi té un ventall molt ampli de compres de serveis, i el que hem fet el Consell és, el que no hem trobat ni aquí ni a la Generalitat, que també té un tipus estatal de compres, doncs ho hem fet amb el Consell Comarcal.
Sí. De fet, també és un fet molt conegut, que és també, no?, aquesta problemàtica burocràtica que afecta els ajuntaments més petits, que tu deies molt clar, sigui un municipi petit o gran, ja estem parlant de municipis amb molts habitants com dels més petits, la normativa és la mateixa per tots ells.
I ho ha de ser, però després, quan una cosa normativa, altra cosa és després l'aplicació d'aquesta llei.
Clar.
No? I l'aplicació és la mateixa. De manera que quan va entrar la llei de contractació feien falta dues persones diferents que firmessin el plec de clàusules diferents a la persona que aprova, i amb els ajuntaments no tenien tanta gent.
Clar,
no?
sí.
Llavors trobes que dius, la llei entenc que ha de ser la mateixa, però després la tocada de peso a terra s'hauria de diferenciar una mica en volum dels habitants, perquè no és la mateixa realitat.
No, està clar. No és una mica també la proximitat, que és el que es busca des de moltes institucions, però també, sobretot, des del Consell Comarcal.
Sí.
No? Ajuntament, Consell Comarcal, Generalitat, o Diputació, Generalitat, que sigui una mica com, no?, com aquesta proximitat final, exacte, finals, i això, Consell Comarcal i Ajuntament són els que més coneixen la realitat.
Del tot. El Consell Comarcal hi ha gent que ho veu més allunyada, però al final formem part els alcaldes i regidors de la comarca, per tant és molt propera, perquè formem part els mateixos els municipis.
Clar, però això és molt lògic, que des d'instàncies superiors, ja sigui Generalitat o Diputacions de Tarragona, acabin passant per el filtre del Consell o de l'Ajuntament per aplicar certes qüestions, o almenys
hauria de ser així.
Hauria de ser lògic, no?, que demanessin consell o informació sobre allò que... No?
De Diputacions sí, perquè també és el mateix, en formen part doncs alcaldes o regidors, alcaldes i regidores de la Diputació. La Generalitat és un altre àmbit, però sí que molts dels diputats venen del món local.
Sí.
Això ho facilita. El problema és una mica quan fas el salt més amunt. Allò ja és un altre món.
Ja és un altre.
És on es fan les lleis.
Exacte. Que és potser més mirada, més propera, s'hauria de tenir, i no hi és. La comunicació, diguem, des de Consell Comarcal, Ajuntament, municipis més petits, és constant.
És constant.
Això ens consta, en principi.
És constant, i a més hi ha l'eina del Consell d'Alcaldes, que jo crec que és de les més importants que té el Consell Comarcal, perquè tots som de diferents partits, i a més ho sabem, perquè al final aquí a la comarca ens coneixem tots, però hem treballat, jo almenys des del 2015 aquí soc, hem treballat sempre conjuntament, només cal veure el tema de l'hospital, quan es va fer tota aquesta moguda, i s'ha fet sempre en grup, pensant en la comarca, independentment de partits, independentment del que pensés, no?, cadascú a nivell polític, sinó treballant conjuntament.
Clar. A més, un Consell d'Alcaldes que ha anat agafant força amb els anys, que sí? Ara és una figura com molt potent, almenys informativament, que és el que nosaltres tractem, no?, quan hi ha alguna reunió de Consell d'Alcaldes, saps que s'hi tractarà informació sí. important. Això també suposo que és un punt de referència per vosaltres, com a alcaldes
per
en aquest cas.
Sí,
Agnes.
Perquè és un lloc on també comentem, no? A vegades, ostres, ens passa aquesta problemàtica, doncs, ostres, a mi també em passa, a vegades et sembla que et passa només a tu,
ja.
al teu municipi, i en canvi acostumen a ser temes que passa a tothom, en
Clar.
Diferent mesura, més o menys mesura, però sí que és un lloc on pots fer front de manera comarcal a problemes molt, molt locals, que al final acostumen a ser molt els mateixos.
Sí,
no?
sí.
En molts
sí.
àmbits.
Hem parlat de l'hospital, que és sí. potser un d'aquests temes importantíssims i més recents. La mobilitat.
La mobilitat.
Avui en dia, i a més, com està la situació,
sí.
Rodalies, és un altre d'aquests fets. I també sabem que des d'aquest Consell d'Alcaldes esteu molt fixat en això, no només en Rodalies.
Estem fixats perquè no hi ha mobilitat comarcal.
Exacte.
O sigui, no està solucionat.
Uh-huh.
Està solucionat com... També sembla que està centralitzat tot, no?, a Madrid. També està centralitzat a Barcelona. Per tant, és més fàcil anar de Calafell a Barcelona en tren, quan funciona, que de Calafell a la Bisbal, per exemple. No?
Sí.
No hi ha transport, que potser no ha de ser el mateix horari o la mateixa freqüència que és la costa, com és lògic també pel tema, però al final les àrees empresarials on hi ha feina les tenim moltes de la Bisbal, i en canvi per arribar a les empreses costa molt trobar transport.
Sí. A més això, no? En municipis que,
sí.
que teniu una referència
sí, sí.
Logística i industrial prou
sí,
important
sí.
i que és moviment interior de treballadors i treballadores i que necessiten això, no? Desplaçar-se de Cunit a la Bisbal,
sí.
no m'invento, o de qualsevol altre punt, i que és això, a vegades és molt més fàcil anar fins quan tot funciona, més fàcil anar a Barcelona que no pas moure's
sí.
entre municipis. I és una demanda històrica també,
Històrica. Però ara potser més que mai està molt més en valor.
En valor,
no?
sí.
Perquè també som més conscients tots del tema de mobilitat sostenible, som més conscients, no?, del transport públic, que si funciona bé, doncs és cap on s'ha de tirar.
No, està clar.
Sí.
Tornem cap a la conselleria. Hem parlat una mica del que s'hi fa, del que esteu fent. Mm-hmm. També sé que hi ha diferents projectes estratègics que es duen a terme actualment i amb un futur immediat. En podem conèixer algun, Agnès?
Ja l'has comentat, també, Pere, és el de la mobilitat.
Val, principalment,
Sí, perquè com que el tema de l'hospital ja el anem seguint, però
Val.
Ja és un tema que ja tenim engegat, no? ja estan fent les obres, i el tema de la mobilitat, van fer la presentació de tots aquests projectes, i el treball ja hi eren, però al final has de fer doncs, una mica d'ordre, no? El tema de mobilitat és un tema importantíssim, i també el tema que dèiem de formació i ocupació, perquè com has comentat abans,
Val.
Som una comarca amb un índex d'atur molt alt,
uh-huh.
tot i que ens ve molta gent, seguim tenint un índex d'atur alt, i el tema d'ocupació, sobretot formació, que considerem que és molt important perquè va molt lligat.
Val. Formació a través d'instituts, formació professional, entenc,
Sí, formació professional, molts cicles formatius
uh-huh.
i molta formació ocupacional, perquè ens trobem que les empreses a vegades ens demanen gent per treballar amb una sèrie de formació que no troben.
Uh-huh.
I el que estem una mica també pensant o treballant és de poder oferir doncs, el que ens demanen les empreses. Al final,
Val.
Si una empresa et demana que necessita tema de manteniment industrial, que està molt buscat, doncs
uh-huh.
potser que oferim aquest servei. Tant
Clar.
Pot ser per joves com per majors de 45 anys, jo crec que és diferent. S'ha d'oferir la formació per joves, és bàsica, però també la formació per majors de 45 anys o per majors de 30 anys que canvien de feina, s'han quedat una mica així en un impàs, no tenen la formació, però en canvi tenen molta experiència
Val.
I els és molt més fàcil. I una formació molt important crec que és la formació de joves que acaben l'ESO i es queden a casa.
Uh-huh.
Perquè a la comarca ens passa molt que tenim cicles al Vendrell, a Calafell, a Cunit, però què passa? Com que acaben l'ESO amb 16 anys i no som majors d'edat, però no és ensenyament obligatori, no hi ha transport. Dels pobles cap al Vendrell o Calafell.
Anem a petar al mateix lloc.
No hi ha transport. Llavors fa que es quedin a casa i aquests els pots acabar salvant, entre cometes, però és molt més difícil.
Sí. I centrats en mobilitat, com ara dèiem, clar, la demanda ve d'això, de mirar cap a dalt, doncs,
sí.
Reivindicar-ho, o seguint reivindicant clar. A instàncies superiors, no?, una xarxa de comunicació pública que estigui a l'alçada de les circumstàncies,
sí, sí.
Entenem. Ferroviària és complicada, però per carretera, i a més això ho podem enllaçar-ho amb tota la xarxa viària
sí.
que compta la comarca, que ens travessen totes les carreteres més importants, que encara ho fa com més, no?
sí.
Més irrisori.
Sí. No? És molt fàcil travessar-la, però no és tan fàcil
exacte, moure's entre ella, enllaçar i tal. Passa això, reivindicar-la a instàncies superiors, i ens consta que manteniu diàlegs constants
sí,
a instàncies
sí.
superiors.
Mantenim diàleg constant ja d'abans, ara molt més perquè és un dels temes principals, i més sabent que hi ha el conveni de transport de mobilitat amb la Generalitat
sí.
comarcal
uh-huh.
que està a punt de vèncer en els propers anys, per tant és el moment de fer-ho, perquè ens trobem, jo parlo per la Bisbal, que a nivell comarcal potser el bus ens passa tres vegades al dia o quatre
ja.
En canvi hem posat un bus urbà amb la mateixa companyia ampliant el conveni i pagant l'Ajuntament perquè hi hagi molts més serveis al dia i per a l'hospital. Però ho has d'assumir l'Ajuntament, quan seria un transport comarcal.
Clar, hauria de ser un transport universal, si podem dir-ho així, no?
Sí, perquè al final l'hospital o poder anar a la capital per diferents aspectes, o dins del municipi, som un municipi gran amb moltes organitzacions, doncs
fer tota
la xarxa, ho fas a nivell local, però no ho fas a nivell comarcal.
Clar. Tot i així hi ha predisposició des d'instàncies superiors, que ara dèiem, és a dir, us escolten, o ja no d'escoltar, però entenen que la situació és complicada? La coneixen?
Crec que, com hem comentat sempre, el Baix Penedès és la gran oblidada, perquè sí que està sobre els mapes per això, per comunicar Tarragona amb Barcelona, no? per travessar-la, però mirar-la només com a comarca crec que costa molt més distàncies de dalt, perquè tampoc hi ha hagut aquesta necessitat potser des de dalt o... Però a mesura que anem reivindicant sí que hi ha aquesta mirada cap a la comarca i sí que ens van escoltant, però és un tema complex el tema del transport, és un tema molt complex i és un tema que hi hem d'anar insistint perquè al final els que el coneixem som nosaltres, que som els que estem a la comarca.
Sí. Tornar a patar el mateix punt d'inici, acaba partint amb aquesta proximitat i el coneixement del territori, que no és altre que teniu des del Consell o des dels ajuntaments. Tornem-ho a dir. Clar, això va molt lligat, i ja una de les darreres qüestions que et volíem plantejar, que és el futur de la comarca, i que passa justament per aquesta reivindicació no, de ser una comarca important per al teixit empresarial, social, i podríem afegir cultural, patrimonial, del país, amb tots aquests paràmetres. Però és un tema que fa molts anys que es defensa, fa molts anys que se'n parla, però no s'acaba mai d'aconseguir, Agnès.
No s'acaba mai d'aconseguir. Som una comarca molt de potencial, perquè de la mateixa manera que tenim una taxa d'atur molt alta, tenim molta potencialitat en molts aspectes. Tenim la costa, no? És una comarca amb dues subcomarques, costa i interior.
Sí.
Per tant, això és una riquesa també que s'ha de saber vendre. Els primers a vendre-ho hem de ser nosaltres, i a vegades també, com a catalans, ens costa això de vendre'ns, no? De vendre'ns, és més de queixar-se a vegades, ens costa vendre'ns, i això és una cosa que ho hem d'interioritzar, sentir-nos orgullosos de la comarca i tirar endavant. Tenim molta possibilitat, tant a nivell turístic, d'interior i de costa, com a nivell econòmic, no? A nivell logístic, si estem ben situats hem d'aprofitar.
No, i tant, i tant, i tant.
Com a nivell cultural, que és molt rica la comarca en cultura.
Sí. També, i no vull entrar en polèmiques ni molt menys, també hi ha un hàndicap històric, que és no, també aquest veïnatge amb aquesta gran comarca que és l'Alt Penedès, que potser sempre s'han portat una mica, no, els noms i els renoms, a nivell català, de comarca i de potencialitats, i en canvi el Baix Penedès sempre ha quedat una mica en el marge. Potser per aquesta proximitat més cap a Tarragona, però com deies, l'oportunitat, i també és un hàndicap històricament dit, que és la ròtula, però és que és cert, clar, és una comarca que uneix dues províncies, com és Barcelona i Tarragona, i això és molt potent.
Molt.
O hauria de ser molt potent.
Ho és, però el fet de ser la ròdula també fa que per uns ets una punta i per altres l'altra punta.
Ja.
I al ser al mig, doncs, hem de ser nosaltres, no?, que aixequem la mà per dir estem aquí.
Clar, que deixi de ser una comarca de pas, això és un símil, molt metafòric, però que deixem de ser una comarca de pas i esdevingui una comarca de parada i fonda, no?, per entendre'ns en tots els nivells.
Però ja es van fer actuacions,
Ens consta que sí.
Mica en mica va arrelant i es va fent, però comença pel fet de créixer tant com a comarca, també fa que el primer pas és que la gent s'hi senti de la comarca.
Clar, sí.
I el moment que creixes
bon
tant,
punt.
Sí, bon el moment punt. Que creixes tant de pressa i molta gent, doncs, no sé, és molt més complicat que se sentin partícips, no?
No, està clar, sí, perquè
fèiem
aquesta mala comparació, perdoneu, Alt Penedès, Baix Penedès, però inclús Baix Penedès, costa, interior, no? Si anem posant el focus o anem ampliant el focus, anem trobant, no?, aquestes certes, no són diferències, però sí particularitats del territori, que és veritat que a vegades són menys desdibuixades i cada vegada hi ha aquesta unió.
Sí, aquesta unió, però costa, clar, és veritat.
Bé, mica en mica.
Mica en mica i tant.
Agnès, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per conèixer una mica més la feina que es fa des del Consell Comarcal del Baix Penedès i aquestes intencions que van més enllà, jo crec que la política, sinó que va més enllà d'intencions personals, no?
Totalment.
I d'informació i de servei públic cap a la gent que ens pugui escoltar. Agnès, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat.
Fins ara.
Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El PSOE i Junts han registrat una proposta de llei perquè la Generalitat assumeixi competències en immigració, incloent la gestió de devolucions als centres d'internament estrangers i també la concessió d'autoritzacions de residència. Els Mossos d'Esquadra col·laboraran també en el control fronterer i sumaran 1.800 agents per reforçar la lluita contra el tràfic i l'explotació. L'acord preveu que el govern espanyol transfereixi els recursos necessaris perquè Catalunya tingui un model propi d'immigració. Ara el text haurà de ser aprovat al Congrés amb majoria absoluta. I el conductor d'un camió ha mort aquest matí en un accident a l'AP7 a Reus per causes que encara s'investiguen. Un camió ha impactat amb el conductor d'un altre camió que s'havia aturat al voral i havia baixat del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 31 les persones mortes a les carreteres catalanes aquest any. I problemes i retards en la recuperació del servei ferroviari entre Tarragona i Barcelona després de 5 mesos d'obres. La represa ha arrencat amb incidències a les estacions de Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. El govern demana comprensió per part dels usuaris en els primers dies del retorn al servei habitual de les línies R14, R15, R16 i R17. Hores d'ara, avui es tornen a registrar retards de més de 20 minuts en les línies esmentades. I Comissions Obreres i UGT criden a la mobilització aquest migdia a Barcelona per reclamar la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja. Els sindicats justifiquen l'acció d'avui per deixar clar a la classe política que la reducció de la jornada compta també amb l'aval de la ciutadania. La marxa sortirà del portal de la Pau i acabarà davant de les xemeneies de la Canadenca, símbol de la lluita pels drets laborals. En declaracions aquest matí a la xarxa, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha exigit a la dreta que no giri l'esquena a la voluntat popular.
No entenem que la dreta li doni l'esquena a aquesta situació. Igual que li diem a la patronal, no?, que és moment de donar un pas cap al segle XXI, que traspassin, en aquest cas, la porta del segle XX i s'incorporin a aquesta nova societat on les dones en igualtat s'incorporen de manera plena, no? Per tant, nosaltres no renunciem a aquest acord que hem arribat de moment amb els sindicats i el govern d'Espanya pugui afegir-se al conjunt del Congrés, els diputats i les diputades, i finalment també la patronal.
La manifestació arriba en un moment en què l'avantprojecte de llei que ho hauria de fer possible ja s'ha remès en aquest cas al Congrés. I en esports, en futbol, suspès el partit Villarreal-Espanyol, que ahir tancava la jornada a primera divisió. A causa de l'alerta vermella per pluges decretada per l'EMET, també per precaució, el jutge de les competicions professionals va decidir ajornar el partit amb una data encara per concreta. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Segona part de Calaixera, notícies actualitzades amb el butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local, i això ens ajuda a seguir, a continuar. Avui dimarts, 4 de març, edició número 3733. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible. En directe al 107.1 de la FM, també per internet a www.rtv-alvendrell.cat i també per televisió. Passem ja a 4 minuts de les 10. Un cop al mes ens acompanya el nostre tècnic particular, el nostre tècnic de Calaixera. És l'aparellador Jonathan Sánchez, qui ens ajuda a conèixer una mica més això, que engloba l'habitatge, l'edificació, les reformes, la compravenda, etcètera, amb bons consells, amb anècdotes. Ve una bona manera de tractar aquest tema així de forma radiofònica, amena i distesa. A banda, també tindrem una bona estona per la cultura, per propostes interessants aquests propers dies a nivell cultural. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. Els dimarts, en aquesta franja, la part màgica i esotèrica. Amb l'horòscop de la setmana, amb en Joan, bon dia, i la llum de l'univers amb la Lola Aguilar. Doncs vinga, seguim i continuem. Anem per PAM, seguim a la segona part. Som-hi.
La Calaixera, un programa únic de tot.
I abans d'entrar de ple aquest contingut que hem explicat, ara de seguida ens acompanyarà en Jonathan, podem aprofitar per fer una primera repassada a l'agenda o diferents informacions de servei importants. Una d'elles, per exemple, és que des d'avui i fins al proper mes de setembre, aquells vendrellencs i vendrellenques podran respondre a l'enquesta de forma anònima sobre el Servei d'Atenció a la Ciutadania, al SAC, amb les quals s'ha d'avaluar els aspectes com ara el temps d'espera, el tracte dels professionals, les instal·lacions, la facilitat dels tràmits, tant de forma presencial com en línia, o dels drets lingüístics. De fet, aquestes enquestes s'emmarquen en el Pla de Millora de la Qualitat de Serveis Municipals, i les persones que hagin fet una gestió o un tràmit al SAC ho poden respondre mitjançant tot un formulari que podeu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, alvendrell.net, i també un QR que podeu trobar publicat en diferents instàncies. Important conèixer la informació de la ciutadania per intentar millorar aquests serveis. I també ben ràpidament destacar que aquest proper diumenge, dia 9, arriba ja la 20a edició de l'Open Natura per aquells amants de la bicicleta de muntanya, i en 3 circuits diferents, depenent del nivell i de la tècnica, però des de fàcil, mitjà, a més dificultós. I si voleu fer l'inscripció, podeu anar a això, a la pàgina web del Club BTT Open Natura, i podeu fer la inscripció per la vostra participació, com dèiem, per tots aquells amants de la bicicleta de muntanya. I recordant això, després seguirem fent-ho, anem ja cap a secció habitual i que bé prou coneixeu.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
El nostre tècnic particular de Calaixera, Jonathan Sánchez. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Tot bé?
I tu?
Bé, molt bé, també.
Ah, me n'alegro. Sí, bé.
A tope.
Estupendo, amb energia.
Atabalat o no? Avui ets més tranquil, Jonathan, pot ser o no?
La cara la tinc més relaxada.
Sí, estàs com tot tu més... Sempre arribes de bòlit, corrents...
He vingut corrents, pràcticament, sí? Però estic tan en forma que no m'ho aprecies.
Mira
perquè,
que bé.
Veus?
Això és bona senyal, doncs.
No. Bromes a banda. Una altra cosa que també m'ha fet aixecar més bé, i vull fer el comentari, que sí. No ve a tom, però...
Bueno, digues, no, i tant, endavant.
Avui m'he aixecat amb ocellets que feien així uns... Però no perquè els tingui a la finestra, sinó perquè m'he comprat un despertador.
Ah, d'aquests, sí.
D'aquests que tenen llum.
I que et desperten mica en mica.
I que et desperten mica en mica. Mira. I si no et despertes amb la llum, sonen els ocellets. Sí, i sí, ho sí. Recomano molt, eh? Sí. Sí, aquesta cara que tinc així més relaxada és d'això.
És això. Té un nom aquest tipus de despertador.
Sí.
Wake up.
Bueno, wake up, sí.
Té un nom així...
Ai, però es diu solar, despertador solar.
Sí. Algun cop n'hem parlat, encara que no t'ho creguis, algun cop hem parlat d'aquest despertador aquí programa, perquè jo fa molts anys que el vaig descobrir, me'l van regalar.
Ah.
Perquè abans eren analògics, abans antigament eren una bombeta
simple. Jo els vaig
simple,
descobrir fa 4 dies.
I eren caríssims, me'n recordo, va ser un regal d'aquests excepcionals, crec que per un reis, des d'aleshores que he anat canviant d'aparell, ara ja són d'aquests aparells intel·ligents que també ho simulen. No, completament d'acord amb tu, és una altra manera de despertar-se.
O sigui, de veritat que jo avui no estic especialment relaxat, uh-huh. I no he vingut especialment tranquil, sinó que venia bastant a marxa.
Espitós,
perquè,
espitós.
Sí. Però, mira, deu ser això. Jo vull pensar que és això.
Sí, una cosa és despertar-te amb el brunzit del despertador, que ens fa que ens aixequem d'un salt, com aquell qui diu, i que ens altera. I d'aquesta manera, perquè no ho sàpiguen, aquests despertadors, tu això pots programar-ho, intensitat de la llum, els minuts, etc. Tu dius, doncs, que em comenci a despertar un quart d'hora abans, llavors, o mitja hora abans, llavors jo, mica en mica la llum es va simular, no?
Sí, l'amanecer.
Sí, 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 el sortir del sol,
sí.
I mica en mica fins que arriba a ser la seva intensitat màxima, i quan arriba a despertar-se et pot despertar, doncs, amb soroll d'ocellets, o de la natura, o de l'aigua, etc.
Correcte, correcte. Hi ha moltes possibilitats i, ja dic, m'ho va recomanar una professional,
sí, eh?
que tracta aquests temes d'ansietat, d'estrès,
sí, 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 sí.
O sigui, és una recomanació que jo vaig recollir molt bé i que molt avui bé. Per primera vegada,
sí, mira,
tinc la primícia,
sí, era la primera vegada,
el primer matí que m'aixeco d'aquesta manera.
Que bé.
I si em veus cara relaxada i
jo
tal, doncs
sí.
Ja està, funciona,
sí.
Funciona.
Ostres, em fa molta gràcia que comencem parlant de despertadors, eh? Jonathan, de debò, eh? No, vull dir que...
Bueno,
fantàstic, eh?
Sí?
Fantàstic, sí, a mi que m'agrada la ràdio d'aquesta manera, natural i propera. Em sembla fantàstic, començar bueno, parlant de despertadors.
No, però és que tu fas sempre així fàcil perquè
no.
Vas... O sigui, no anem massa directes, no? Massa barraca, no?
Sí.
Perquè moltes vegades... Vinga, què ens portes avui? Tal, no, sinó que bon dia, com
sí,
estàs?
Sí, sí, sí.
I això dona peu a que, sí. Bueno, sigui una xerrada més...
Més distesa.
Això.
També s'ha de dir, i això és cert, ho he explicat també en altres ocasions, això també és la interioritat de com funcionem. Aquí, clar, nosaltres estem en directe continu, i sí que a vegades, que pel que sigui, posem una pausa o el que sigui, i us puc venir a rebre, us puc saludar abans d'entrar en directe, però altres vegades no, com ha sigut el cas. Aleshores, el primer contacte que tenim ja és directament en antena,
sí.
Perquè tu entres ja directament i ja comencem.
Ah, això mateix.
Jo també a vegades és estrany, no?, perquè és això, nosaltres no ens hem vist durant tot el mes.
Ja m'heu deixat les claus, perquè arribo tard i ja
exacte,
entro
directament. Ja, com si fossis casa teva. Que ho és, i aleshores clar, ja comencem a saludar-nos i a parlar tal qual, com amb l'audiència, com l'audiència té aquestes coses, no?, que parlem de què tal, com estàs, com va, no?, en certa
sí.
manera,
sí, sí, sí.
I que sorgeixin converses com el despertador, que ja dic que em sembla extraordinària.
Molt bé. Vinga. Doncs mira, avui he pensat de portar, perquè moltes vegades parlem de les deficiències més habituals que pot tenir un edifici, per exemple, no?
Sí.
Hi ha estadístiques, està molt tabulat per les companyies d'assegurances mateix, no? Ja saben, però he portat algun llistat de deficiències o patologies que té algun edifici en concret, o sigui, és un cas real.
Val.
I llavors podem anar fent.
Vinga.
Les anem comentant.
És fantàstic.
I no tenen cap ordre, perquè a mesura que jo les anava notant, doncs les tinc aquí, no?
Uh-huh.
Llavors, per exemple, trencaaigües de les finestres trencats o fissurats.
Uh-huh.
O sigui, on ens recolzem al sortir a la finestra,
sí.
Doncs aquestes peces, molt sovint, sobretot a partir d'una determinada data, ja es van deixar de fabricar amb una armadura fèrrica, vull dir, perquè pot ser una armadura inoxidable i llavors no hi hauria problema, però normalment aquestes peces prefabricades estaven armades amb unes varilles, unes armadures de ferro.
Val.
Sense tractar el tema antioxidació o si tenia algun tipus de tractament que el desconec, doncs en tot cas, al cap dels anys, i no gaires anys,
val.
Perquè ens ho trobem a edificis relativament nous, doncs comencen a sortir fissures longitudinals.
Val.
O sigui, d'esquerra a dreta de l'apertura, no? No perpendicular, no cap a l'exterior. M'explico,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Llavors, això és una patologia que, en principi, si és una fissura... no té més i no té, o sigui, es podria qualificar com a lleu. Recordo que quan fem les inspeccions, doncs les qualifiquem de lleus, important, greus o molt greus. Llavors les lleus, bueno, doncs s'ha de fer un manteniment. Però què passa? No fem aquest manteniment i aquestes lleus es van convertint en importants perquè aquesta fissura es converteix en una esquerda i quan és una esquerda que dona a l'exterior hi ha un perill de despreniment.
Que caigui.
Aquest perill de despreniment pot ser un perill per a les coses i per a les persones, sobretot. I jo, ni una ni dos, sinó més vegades, fent inspeccions tècniques, doncs jo obro les finestres i faig així amb la mà i m'emporto amb la mà
jussets.
Sí, 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 sovint, eh?
Tal qual.
Sovint, sovint, sovint. clar, això és molt important, no? I llavors, per exemple, en aquest edifici el vaig qualificar com a greu, perquè hi ha un perill
desprendiment
imminent de despreniment.
Val, val, val. Això és perquè, el que deies, no? L'estructura fèrrica de dins s'ha rovellat i el rovellar-se...
Això. Ara es fabriquen amb unes fibres i són fibres que poden ser de plàstic, és un polipropilè, són el material. I llavors estan mesclades en la massa i li donen doncs aquesta força, a flexió, que es diu, i llavors no trenquen per l'oxidació, sinó que trencaran doncs d'un cop o del que sigui, o no trencaran
o no
mai.
Que és l'intenció, a priori.
Això.
Molt bé.
Veus, és un detallet...
No, sí, que a vegades no donem importància, no?
Sí.
Potser llavors, més amb la façana o d'això i...
Això, clar, jo he fet aquest plantejament de dir, bueno, repassarem les deficiències d'un edifici tipus, però li podem donar la volta i dir que som... i si som més moderns i més guais, som tips, no? Tips de manteniment, no?
Sí,
per exemple, nosaltres aixequem la persiana, no? Doncs mirem aquesta, com està, no?
Clar.
I això no cal gaire capacitació perquè
ho veus de seguida,
no? Si tens capacitació, determines millor poder el diagnòstic de si és greu o important o lleu, no? Però en qualsevol cas, molta gent que ens estarà sentint no ho haurà mirat mai, i quan faci aquest exercici, perquè això em passa també sovint, que jo els dic, miri com té la finestra. Ui, no m'havia fixat mai. Perquè no t'hi fixes.
I la solució és? Es pot reparar o s'ha
de
canviar?
Sí, la solució s'ha de canviar. O sigui, reparar, quan és una oxidació...
No té això.
Es pot fer, però ho fiques en una balança i trobo que és millor... tallar la peça i ficar una altra de nova que tingui aquest recolzament.
Si no tingués
el recolzament necessari, amb un tancament molt prim, doncs poder seria una mica més dificultós i hauríem d'afectar a la fusteria exterior, no? Però en principi seria tallar la peça i ficar-li una de nova ben recolzada sobre.
Sí. Va, fantàstic. Molt bé.
I anava a dir, doncs, són tips que anem trobant i que qui ens sent... doncs pot fer aquest exercici, no? Aquella casa que tinc que no vaig mai, doncs quan... O la que vius cada dia, que potser tampoc no t'hi fixen.
No, és cert. No, potser per això, de tan habitual que és, no hi parem mai atenció.
Sí, no, vull dir, és que és molt habitual per nosaltres, els tècnics, que els fas veure... a qualsevol cosa i diu no m'hi ha fixat mai, no, perquè veus la tele, veus la cuina,
no
mires els sostres i els paviments i els trobaments. Bueno, doncs llavors és més fàcil de trobar, no sé, l'apartament de la platja, no? Doncs vas a veure el mar, no?
Sí.
I t'hi fixes, mira quines vistes més maques que té, però no t'hi fixes poder en com està el sostre, no?
I més que no, clar, és lògic que aquesta mirada professional vosaltres són els que realment detecteu aquestes deficiències.
Ull clínic, no?
L'ull clínic, correcte, l'ull professional. Va, més tips.
Sí, no, mira, amb això mateix de les persianes, això és una cosa absolutament lleu, però no vull deixar-la de comentar, que és quan puges la persiana, les persianes de PVC, doncs tenen uns topalls perquè facin tope.
Sí.
Aquests topalls, doncs, han d'estar bé. Si els teniu ja molt desgastats...
O cremats del sol.
Això, desgastats del sol, doncs, es fan malbé i comencen a trencar. I moltes vegades ja teniu només el
forat.
El tornillo, com es diu?
El cargol.
Llavors, aquest cargol no fa tope i llavors moltes vegades ens passarà que tirem una mica perquè ens entri tot el sol i clac, i se'ns ha quedat ja enganxat. I perdrem un matí quan és molt més fàcil d'anar mirant de tant en tant i canviar, perquè és una cosa ferreteria fins i tot jo ho sé fer.
A les ferreteries és molt comú, és molt econòmic i canviar-ho és molt, molt fàcil.
Sí.
I més que això, el sol s'ho carrega tot, i el sol de seguida ho crema, aquest tipus d'elements.
Sí.
És molt comú, és veritat, això m'he fixat jo alguna vegada. A casa m'he fixat moltes vegades. No els he canviat, per això, però m'he fixat que tinc algun de trencat o de... Mira.
Doncs fixa-t'hi i posa-t'hi perquè... Sí, mira, veus? Fins i tot, Anna, tu, que ja ets un expert, només de sentir-me, ja et servirà. Mira, per exemple, tinc aquí un basal en una terrassa per contra pendents. Hi ha terrasses que tenen balconades, terrasses que tiren l'aigua cap enfora, ja sigui per la pendent i té una barana que està recolzada en uns punts determinats, els anclatges, o n'hi ha terrasses que tenen un ampit d'obra i llavors surt l'aigua per una gàrgola. Poder en català té un altre nom, però hauríem de consultar amb el Departament de Normalització.
Mira, tenim a baix,
Vale.
Tenim l'oficina de català a baix. Que...
No, veus?
És conya, però és cert. No, doncs ara ho buscaré,
Sí.
Sí.
Doncs, això, quan tenim una gàrgola... Sí. Doncs és molt important que les pendents no només vagin cap enfora, o sigui, des de la balconada que sortim fins al borde del voladiu,
sí,
que tingui pendent cap enfora, no només és important aquesta pendent, sinó que han de tenir també pendents que portin l'aigua no cap al perímetre de la terrassa exterior, sinó que portin l'aigua cap a la gàrgola.
Wow.
Perquè si no l'aigua se'n va en el trobament entre el paviment i aquest peto, o ampit, i llavors filtra l'aigua
per, acaba filtrant
per aquí, sí, acaba filtrant i acaba fent malbé l'estructura.
Ostres.
Perquè l'aigua va cap a aquest punt, en aquest punt arriba a l'estructura i a l'estructura tenim normalment un formigó armat que succida l'armadura.
Gàrgola està ben dit,
Mira, veus?
Gàrgola està ben dit, amb accent...
Ho sabia,
accent
però
t'ho
volia posar a prova. Perquè... No, bueno.
Va, doncs un bon tip també aquest, que a vegades no... Tornem-ho a dir,
miri,
no donem importància a un petit basal que s'acumula allà i que potser dura unes quantes setmanes, quan hi ha dies intensos de pluja, i no som conscients de que pot portar no només a humitats, sinó a deficiències a l'estructura, poca broma.
O sigui, és molt habitual que a les terrasses que tenen aquesta gàrgola les humitats es concentrin al costat de la gàrgola,
ja.
No just no sota just la gàrgola, i també sota la... Vull dir, jo vaig mirant aquestes patologies d'aquest edifici, però vaig enllaçant amb d'altres, no?
Sí.
Llavors, què pot passar també? Que la gàrgola estigui una miqueta per damunt del nivell del paviment,
i llavors... Clar, aquest titet de
aquest
més...
Aquest ja
es queda allà, no, l'aigua?
Bueno, es queda allà... o va filtrant cap a baix.
Va,
perquè les terrasses, les balconades, normalment no estan impermeabilitzades.
Ja.
És una coberta, no ho és, és, bueno, és difícil. Bueno, en principi no solen impermeabilitzar, perquè ja tenen aquesta pendent, perquè estan cobertes.
Va.
I llavors es determina que bé, que l'aigua que hi entra, res. Però a banda de l'aigua que hi entra de pluja quan fa vent, doncs també nosaltres freguem aquesta terrassa. I quan és a l'exterior, doncs poder hi aboquem més aigua que quan és a l'interior, oi?
Sí, o amb manguera inclús, a vegades,
Clar. Llavors, què ens protegeix de que la humitat arribi a l'estructura? Doncs simplement les juntes entre les peces. Pràcticament és aquesta la protecció. Llavors, un altre tip seria... quan tingui una terrassa que no estigui al nivell del paviment en una casa, no? Que seria una solera,
sí.
I llavors no fa tanta nosa, tot i que la solera segurament estarà armada amb un mallàs fèrric.
Val.
I també s'oxidaria i també tindríem una patologia posterior. Doncs és molt important una cosa tan senzilla, tan bàsica com tenir la vorada, les juntes entre les peces, omplerta, rellena.
Val.
S'entén?
S'entén, i tant.
Ja estic parlant de temes així una mica
tècnics. No, però jo crec que més o menys s'entén, sí.
Bueno. Què més podem trobar? Bueno, fissures i esquerdes als sostres. Doncs, poden ser derivades? Imagineu-vos que normalment les fissures... Parlem d'un edifici tipus de la costa.
Val, sí.
On ja veureu que normalment són patologies associades a la corrosió. A l'oxidació i la corrosió.
A la salinitat de l'ambient...
Sí. La salinitat de l'ambient fa que el ferro estigui més exposat. Tingui un ambient més agressiu. però tot i que no hi hagi un ambient agressiu, l'aigua només ja fa malbé, no? Llavors hem de protegir contra l'entrada d'aigua, no? I per això parlàvem de la vorada i tal. Llavors, quan tenim fissures esquerdes als sostres, és habitual que sigui a les terrasses. O sigui, on trobem fissures esquerdes als sostres? Doncs de vegades les trobem al menjador, al menjador dels edificis que ja tenen certa antiguitat. Per què? Perquè és un espai gran. Al ser un espai gran, les vigues tenen més longitud. I al tenir més longitud, deformen una miqueta més. I llavors aquesta deformació fa que es creï a banda de la deformació, un coeficient de dilatació diferent entre el que és la viga i l'element que està al costat de la viga, són les bovedilles, no?
Val, sí. Però són esquerdes benignes, no, en principi?
Normalment totes són molt benignes.
Val.
Però s'han de veure.
És que són molt escandaloses, les esquerdes.
Sí.
No? Quan apareix una esquerda ens espantem moltíssim.
Però s'ha de diferenciar entre esquerda i fissura.
Val.
L'esquerda és que t'hi cap el dit, pràcticament.
Val.
I la fissura és això que pràcticament tu fas la foto i ni se't veu, no?
Val.
Molt prim, és un pèl, no?
D'acord.
I llavors, el problema d'aquesta patologia lleu al menjador és que quan la teniu la voleu tapar amb una mica de pasta
de com es diu la...
Sí, no en surt tampoc.
L'aguaplast aquest.
Sí, l'aguaplast, molt bé. Això és una meravella, sí, l'aguaplast. Sí. Però clar, si hi ha una deformació d'un material i un coeficient de dilatació diferent, l'aquaplast tornarà a reproduir la mateixa patologia.
Tornarà a trencar-se.
Llavors s'ha de ficar una vena que cus la junta entre els dos materials.
Val.
I això sí que resoldria el problema quan és lleu.
Val.
Sí, on trobem més aquestes fissures? A les cambres de banys i a les cuines. Per què? Perquè són els puestos que reben més humitat. I tornem una altra vegada a lo mateix, oxidacions. És, bueno, un edifici que tingui 45 anys, doncs és fàcil que hagi patit alguna humitat d'un escapament del bany de dalt, de la junta, que també és molt habitual que no estigui ben segellada, del plat de dutxa amb la paret alicatada, de la banyera amb el perímetre el mateix. Llavors també veiem ja sant tips, sense parar. Doncs les juntes entre la banyera i la paret, o el plat de dutxa i la paret, és super important que la tingueu ben mantenida, perquè si no fareu patir una humitat al pis de baix quan viviu en comunitat.
Clar.
Si no, et sortirà a tu a la planta baixa.
Sí.
Però és superhabitual també, no? Llavors, clar, quan hi ha aigua, doncs hi ha aquesta possibilitat de fissures. Bueno, doncs...
Que interessant.
Vaig continuant.
Sí, podem fer un parell més encara, si vols.
Vale, doncs aquí tinc aquesta... El servei de normalització m'haurà de tornar a ajudar.
Vinga, va, busquem.
Xorreo.
Uf.
Ah, aquesta...
Ostres.
Per nota,
Sí, aquesta és d'examen, Referit a què? Perdona, Jonathan.
Xorreo és quan et taca la façana. Tenim un trencaaigües.
Val, regalims.
Regalim, molt bé.
Regalims,
sí,
no?
Molt bé. Doncs, és superimportant també... Avui he dit moltes vegades superimportant.
No,
però bueno.
És que si ho és, ho és.
Sí, però he de trobar sinònims. Que estem fent ràdio.
No,
que...
però...
Bueno, fai lo que puc.
Sí, home, si ho fas molt bé, Jonathan.
Avui ha plogut, no gaire, però pude plorar aquesta tarda. Tenia el cel així una mica... Sí. Bueno, doncs... tenim moltes façanes tacades.
Sí.
Sobretot quan tenen orientació nord.
Sí, és molt comú això. Jo m'hi fixo molt. No sé per què m'hi fixo molt, perquè, clar, és...
És desagradable.
Sí, és...
Doncs això és un defecte de construcció. I el que produeix són aquests regalims.
Sí, allò que es tornen negres.
Negres. Llavors, per què dic que és un defecte de construcció? Perquè és molt sovint que estigui generat per la falta... fer servir també ara el traductor aquest de goterones.
De gotellades.
Vale. Doncs les jo m'ho crec, gotellades.
Sí?
Ho estem buscant.
Ho estem buscant.
Tenen molta importància.
Goterons.
Goterons, vale. Sí. Doncs el goterón és molt important, no havia dit, eh? Molt important. Perquè quan l'aigua corre per damunt de l'element que sigui, un cobremuro, un trencaaigües, no? Sí. Damunt d'una finestra,
recolzem,
en la part de dalt de tot de l'àtic, que té com un peto, no?
Sí, sí, un ampit, com una barana, no?
Com una barana d'obra,
sí,
no?
Sí.
Doncs quan l'aigua cau allà, doncs ja es procura de donar-li pendent cap a dintre perquè no regalimi cap enfora,
val?
Però si s'ha ficat pla, pel motiu que sigui, però seria una bona norma de construcció ficar-ho per dintre, perquè si fas el goterón per dintre, doncs no tacarà per dintre. Però si no fas el goterón ni per dintre ni per fora, estèticament trobo que és millor que ho pateixi el senyor de l'àtic que no que taqui tota la façana de dalt a baix, no? Llavors el goterón permet que l'aigua no pugui retornar i arribar a tacar la façana. Val? El goterón pot ser una hendidura cap amunt o pot ser un sortint cap enfora. Val? I una peça d'arquitectura que es fica sobre un element, ja sigui la finestra o ja sigui el remat de dalt, hauria de portar un goterón,
vale,
perquè és una cosa ABC.
Sí, sí, sí,
doncs
sí,
trobareu edificis ara recent terminats
que
no el tenen. I dius, Déu meu, 2025 encara estem així? Doncs sí, encara estem així. I si el tenen, s'ha de fer bé, perquè quan tu fiques una peça i fiques una altra, la juntura, doncs s'ha de respectar per baix que continuï el goterón. Perquè si té la peça prefabricada del goterón i l'altra al costat del goterón també, però en el trobament li hem ficat el ciment o la junta de...
Trenques
el goterón i llavors l'aigua, quan retorna...
Canaleta,
i llavors veureu aquestes regalims que es coincideixen amb la junta entre les peces.
Ostres, curiós.
Llavors, això no seria ben bé un defecte de que no té el goterón, sinó que no s'ha continuat el goterón entre les peces. Val?
Ostres, curiós.
És una cosa que dius, ABC.
Clar, i això un cop...
Però és que només cal sortir al carrer i aixecar
veu, no?
El cap. I
clar, això és quan s'està instal·lant amb el ciment o el que es faci servir.
Sí, no, moltes vegades són massilles.
Massilles, clar, simplement és...
És continuar
amb el dit, sí, no? Sí, deixar que continuï aquest filet
millor que en el dit amb un altre sistema més.
Sí.
Però en qualsevol cas que tingui la hendidura o el ressalte.
Clar.
En rehabilitacions, per exemple, el que fem moltes vegades és fer-li un ressalte de 5 centímetres, 10 centímetres, i així, com a mínim, poder tacar els 10 primers centímetres, però no tornarà cap endintre, cap al sostre. O sigui, l'ideal és fer que la peça que cobreix l'element, perquè estem parlant de d'ampits de l'àtic, del virteaguas o trencaaigües de la finestra, però a la terrassa tenim aquest element, no?, perimetral.
Sí.
Llavors, si l'aigua corre per la terrassa i no té aquest goterón, en el cas de que no tingui l'ampit, sinó només els empotraments de les baranes, o sigui que és aïllada, no?, per l'aigua, doncs va atacant tots els frontals dels cantells de forjat i tot el sostre. Llavors, si té la peça de goterón en la peça de terminació de la terrassa i té a més el goterón en el perímetre del sostre, té un doble goterón que primer fa que no taqui el cantell del forjat i segon que no taqui el sostre de la terrassa. Val?
Sí.
A banda d'això, què hem de fer? Hem de netejar també mínimament.
Clar, mantenir-ho.
Perquè vull dir, encara que tinguis el goterón, si ho tens molt brut...
Clar, s'acaba embrutant, per la pols, per la pol·lució, s'acaba embrutant.
Doncs, clar, de tant en tant netejar també perquè no estigui així...
Hosti, és curiós com... que a vegades hem parlat...
El petit detall.
Exacte, en tema humitats i filtracions, com algo tan insignificant o una tonterieta com aquesta pot portar a problemes complicats,
La gàrgola, per exemple. La gàrgola hauria de tenir també un goterón. Dintre el disseny de la peça prefabricada, tenir una hendidura per tal de que, encara que ha de tenir pendent cap enfora, quan l'aigua retorna, que tingui aquest impediment per acabar de tornar cap a dintre, no?
Clar, que se'n vagi cap a...
Hi ha peces que venen amb goterón i és tan insignificant el goterón que no serviria. Ha de tenir certa profunditat.
Clar.
Perquè si no, l'aigua retorna.
Clar, acaba
perquè
retornant.
Si plou amb una mica de vent, el goterón no és suficient, no. I llavors acaba atacant també, no? Són coses que també l'experiència va ensenyant,
és obvi,
no?
És obvi, ostres. Molt bé, un darrer consell?
Vale, doncs, a veure, fissures, empotraments, baranes. Bueno, una altra vegada. Les baranes, si són metàl·liques, s'oxiden. Si s'oxiden és perquè no les mantenim, és perquè no tenen una imprimació antioxidant, però, ja dic, se sumen totes aquestes coses, no? No fem un manteniment, i llavors quan tenim una mica d'oxidació, bueno, és fàcil de reparar-les, però si deixem que això continuï, passa d'oxidació a corrosió, llavors sí, pràcticament no té...
Sí.
On tenim una patologia derivada de l'oxidació, però que no és ben bé l'oxidació pròpia de la barana, en els anclatges. Això és molt important.
Val. També.
També. I, clar, això pot provocar una patologia greu, perquè les baranes s'anclen al terra,
sí,
i als extrems.
Sí.
Als extrems s'anclen a les parets, i aquí és molt habitual també doncs, veure esquerdes, perquè s'ha oxidat. Val, això ho veus pel carrer, eh?
Sí,
és una patologia molt, molt habitual. Però també passa sovint que es fa una rehabilitació, es treu la barana que hi havia i es fica una altra de molt maca. I com han fet? I això també fa molta ràbia, perquè ho veus i t'ho trobes. Li fan un tall... i ja han acabat, i li fiquen la nova, i deixen un empotrament de poder 15 centímetres d'un ferro que queda dintre, i que no hi ha manera de resoldre aquest problema si no treus la barana nova. Treus tot el paviment.
Clar, has de picar, treure, de la manera més talla en tenen prou, has de picar per poder treure tot l'anclatge.
Llavors tu veus edificis, perquè fas la inspecció tècnica,
sí,
que tu notes que han fet un... deia petit, no, han sigut objectes d'una rehabilitació, tenen la façana nova i veus tot un seguit de fissures d'esquerdes, totes repetitives. Clar. I totes coincident
que venen
amb els antics anclatges. Clar. De les baranes.
Clar, allò que de dintre es va rovellant, es va inflant, i clar, s'ho va carregant tot.
I llavors costa molt de fer entendre als propietaris que han de treure les baranes.
Ben tretes.
No, imagina't que ja han sofert aquesta mala praxis.
És a dir, que un cop han fet la reforma,
sí,
i han posat la barana nova,
sí,
l'han de tornar a treure per solucionar el que no s'ha fet anteriorment.
I rizamos el rizo.
Ostres.
Dona temps?
Sí.
Imagina't que la nova barana,
sí,
es va ficar fa 20 anys, vale? I aquesta nova barana no compleix amb el codi tècnic.
Uix.
Llavors, si tu l'aixeques per treure l'anclatge,
sí,
no la pots tornar a col·locar.
Ah.
Perquè no compleix norma.
S'ha de canviar la
cosa. S'ha de canviar. Llavors, per aquesta mala praxis,
uf,
no només l'has de treure, sinó que has de fer una barana nova.
Sí.
Perquè no compleix normativa.
No, clar.
L'Ajuntament no et deixa ficar element que
si la treus,
has tocat,
ja...
Has fet una intervenció sobre l'element,
sí,
no?
Llavors l'has de millorar i actualitzar. Ostres, que curiós. Clar, això és molt complicat de saber, Jonathan.
El què?
Això no, és a dir, si aquesta informació no la dones com estàs donant ara... Jo estic convençut que la majoria de propietaris no són conscients d'això. I després us venen els problemes, no? Ostres, una brana que acabo de canviar, una brana que vam canviar, que es vam gastar un dineral, que vam fer una derrama, i ara hem de tornar...
Però per això han de contractar un tècnic...
Clar, un professional que els expliqui.
Mira, això ara jo diré una cosa que sona molt bé, però que també és molt important. Que és que quan contracteu un tècnic... Si podeu contractar el més barat, perfecte. Però és el més barat perquè dona un servei pitjor?
Clar.
Llavors, si dona un servei pitjor, no és el més barat.
No.
Perquè quan val això que t'he explicat?
No, bueno...
Una pasta gansa,
sí, no? Que no, clar, no té valor, crec.
Clar, però vull dir, si hagués hagut un altre tècnic que hagués estat allà pujant a la bastida i estant a sobre i tal i qual... haguessin tret els empotraments i poder aquest tècnic era 500 euros més car. Però quan te n'haguessis estalviat,
clar,
no?
Quan t'has gastat ara per solucionar allò.
I després, vull dir, en tot el procés, un tècnic que estigui motivat i que estigui per la feina, no només que et soluciona problemes, sinó que et fa estalviar molts cèntims perquè t'ajuda a triar el contractista, a mirar que tot estigui inclòs al pressupost, que no treguin després coses rares que... Oh, no, això no estava comptat. Tot això, acompanyat d'un tècnic, et fa un procés molt més fàcil, no? Llavors, quan comparem un pressupost, un val 8.000 i l'altre val 9.000, doncs poder val la pena de contractar el que val 9.000 en comptes del que val 8.000.
Per les garanties que això et donarà.
Però bueno, això, clar, tampoc no ho pots saber només pel pressupost, no? Però jo crec que amb una xerrada, amb un compromís de tantes visites per setmana, de referències que ja tinguis d'altres obres que hagis pogut fer, doncs tot això, de veritat, que jo no sé, no hauria de ser qui fa aquesta, dient-li així, propaganda, però
està clar.
Interessantíssim. Mira aquest detall.
Ara fa un no gaire escoltava també una conversa i era sobre això, que és molt adient això. Durant aquests darrers anys, en temps de crisi i tal, ens hem acostumat tant al producte low cost, és a dir, tot ho estem pagant, o intentem pagar-ho low cost, tot. Què passa? Que quan veiem un preu normal, ja el trobem car. Saps què vull dir? Perquè hem normalitzat el preu low cost o el servei low cost. I aleshores quan es passa molt amb la roba, no? Estem molt acostumats a pagar robes molt barates, que quan volem comprar una roba, ja no dic de qualitat, és una roba normal, amb una qualitat estàndard, ja la trobem cara. I això una mica és el que passa, no? Que sempre tenim tendència al producte low cost sense ser conscients de que...
No, perquè ho troben com un tràmit. O sigui, el tècnic que no, o sigui, l'obra la farà el contractista és molt bo, bueno, però necessita la supervisió, no? Necessites algú que... Perquè no deixa de ser, i això també és molt important, l'última, que el tècnic és un representant del promotor a molts efectes, no? Efectes de seguretat, de que ningú no es faci mal, del centre de treball, que no deixa de ser l'obra un centre de treball. Sí. O sigui, és un representant de la propietat. Llavors, quan contracteu un tècnic, no només esteu pagant un impost, no? Com l'impost revolucionari, això. Fèiem un sacadineros, te'n recordes?
Ara
feia dies que no ho dèiem.
Dèiem, sí.
Doncs això és un sacadineros, no? Perquè l'Ajuntament en demana que hi hagi un tècnic tal, tal. Bé, l'Ajuntament de vegades es passen, perquè per canviar un paviment doncs et demanen un tècnic i està bé, jo no diré que no, però també ho hem comentat, això sí que m'he sovintejat cap aquí, cap a les últimes intervencions meves, que demanen tantes coses a nivell administratiu que això és un acicate. Això com seria en català, un acicate? Perquè la gent acabi fent-ho de manera sense declarar.
Clar. Sí, que també som un país molt de fer aquestes coses.
Sí.
Acicate. A veure si no sé si m'ho traduirà,
És que he fet un servir una paraula molt...
Sí, és molt... Esperó.
Ah, molt bé.
Un esperó.
Bueno, una motivació, no?
Exacte, un esperó. Sí, exacte. Molt bé, Jonathan. Gràcies per explicar-nos aquestes informacions, que són tan importants, de veritat, molt importants. Ens retrobem el mes que ve.
Estupendo.
El mes d'abril, ja.
A la vostra disposició.
Una forta abraçada.
Igualment.
Que vagi bé.
Salutacions. Bon dia.
Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977 660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Un dels darrers actes de tot l'any Guimarà, que va començar el 2000... Es va inaugurar el 2023, es va desenvolupar el 2024, i tot i que més o menys ja està finalitzat, encara hi ha moltes coses que dir, que fer, que explicar. Però, de fet, el projecte que ara centrarem encara s'inclouria el 2024. Ara acabarem de desvetllar tot això, perquè és un treball molt, molt intens, i de seguida descobrireu per què. I si parlem d'Àngel Guimarà, d'una nova biografia il·lustrada d'Àngel Guimarà, jo crec que no són altres que el puguin fer aquest projecte, com és l'Àngel Santacana. Àngels,
hola, bones.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu per convidar-nos.
I ara, només faltaria, i la Neus Oliveres.
Bona tarda.
Què tal? Tot bé?
Molt bé, tot sí? Bé, sí.
Ja sé que altres m'arronsareu al nas, però estudioses, no? Expertes en Guimarà? Algú més en aquest país?
Bueno, ja
crec que no.
Uns quants guimaranians, però jo crec que...
Però el Vendrell suposo que sí.
Sí, sí, va.
Vendrell, territori, país... Sí. Jo penso que sí, sí, eh? Sí. Però clar, per aquesta casuística de que Àngel Guimarà va passar per aquí i que la Casa Pairal és d'aquí, el Vendrell. Això fa, suposo que per part vostra i com interès vostre, sí, sempre aquesta estimació a Àngel Guimarà. Però no d'ara, de l'Àngel Guimarà, no d'ara, sinó des de fa molts anys, quan encara no coneixíem ni tan sols el museu que coneixem ara, per entendre'ns. Uh-huh. Estem parlant de fa molts anys, que va, tots resseguiu la vida i obra d'Àngel Guimarà, ni més ni menys.
Uh-huh. Doncs sí, sí, sí,
sí, que sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Això que explicava, aquest projecte, que ara l'explicarem, encara recau dins els actes de l'any Guimarà, és a dir, que és un projecte que encara recauria el 2025, però per la seva complexitat, per la seva dificultat d'elaboració, ha fet que es presenti ara, doncs, això, aquesta propera setmana, de fet, aquí al Vendrell. Uh-huh. Això ja demostra que és un... Abans la Neus ho deia, és un treballàs, això. Sí. Ha portat molta feina. La impulsora és l'Àngels, em comentava
l'Àngels
la Neus.
L'Àngels és, sí, la iniciadora que va enrere a mi.
Exacte. Biografia il·lustrada, aquí està la clau, sí, d'aquest, sí, treball d'Àngel Guimarà. Sí.
Això neix de... Evidentment, mira, ara dèiem, no? Jo porto 30 anys al museu, la Neus em porta molts més també treballant a Àngel Guimarà. Vistos les visites que tenim al museu, clar, com que és un personatge que, a més, l'any 2024 se li va voler donar aquesta internacionalització, sí, el primer que necessitàvem era una biografia ràpida, val, que amb molt poc poguessis saber qui era aquest personatge, però també una biografia que la pogués llegir gent d'idioma castellà, i després la internacionalització, per això és el tema de l'anglès.
Val.
Val? O sigui, la idea era aquesta. Una cosa que nosaltres ho diem senzilla, uh-huh, perquè aquesta paraula senzilla no vol dir que ho hagin fet en un moment, però vol dir que es llegeix de manera senzilla, que ho pot llegir tothom i tothom ho entén, no has de ser un expert, però un treball que després la Neus ja ho explicaràs,
sí, sí, sí,
que és molt acurat, però volíem allò que arribés a tothom, a tots els nivells, perquè tenim des d'infants que volen conèixer la biografia d'Àngel Guimarà. Clar, se n'han tret moltes, però tu no els hi pots vendre o portar un llibre amb una biografia que té 400 pàgines.
Tot de lletra, no?
Exacte. I el que volíem era també les noves investigacions que han sortit, vull dir que, clar, aquí hi ha coses que no estan en altres llibres que han sortit també recentment. I això és el que ens diferencia de les altres publicacions.
Sí, sí, sí.
No?
Clar, el que és complicat és condensar tot això, com deies tu, que és aquesta senzillesa buscada i treballada.
Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, diuen que és més fàcil escriure dues hores de textos que escriure en dos minuts, no?
Sí, sí, sí.
Doncs
sí.
Això és el que hem fet.
Clar, de biografies, d'en Xavier Marant hi ha moltes, de biografies, bibliografies d'ell moltíssimes, d'il·lustrades, no tantes.
Ja. La primera.
La primera il·lustrada. Clar, això comporta que en aquest treball fotografies inèdites,
algunes,
més feina encara de recerca d'aquestes biografies i de remenar molts arxius.
S'han remenat 13 arxius. 13 arxius, o sigui, què tenim de diferent amb altres, per exemple, la Casa Museu, no? Què té de diferent, per exemple, amb la Fundació Pau Casals?
Val.
Pues que el fons Pau Casals el domina la Fundació Pau Casals, el fons Guimerà està repartit amb un munt d'arxius.
Ja.
Per tant, la feina ja no és fàcil, ja no ho tinc tot a casa. No ho tenim aquí per poder-nos-ho mirar. Ho hem hagut d'anar amb arxiu per arxiu, trucant, anant-hi, revisant-les, perquè n'hi ha que no estan identificades.
Val.
Llavors, clar, tu dius, no, és que aquest senyor, això és Guimerà, no, ha d'estar dins un altre fons. Llavors has de buscar l'altre fons. O sigui que hem tingut, hem disfrutat molt, ho hem passat molt bé, hem viatjat, però hem estat treballant per 13 arxius diferents.
Clar, que això és una feinada, qualsevol que hagi portat algun tipus d'investigació d'aquestes característiques en un arxiu, no és pas anar-hi una estoneta i prou. No.
I una cosa que sí que vull dir, que vam, a veure, l'inici d'això és això que et comentava, no? Vista la necessitat, que jo amb ella li comentava moltes vegades, jo necessito que hi hagi aquesta biografia.
Clar.
I això es va tancar el dia que es va presentar a Barcelona, al Palau Moja, a l'acte de l'any Guimerà,
sí.
Vaig parlar amb l'alcalde, i li vaig dir, alcalde, necessitem poder tenir això. Em permets poder disposar de diners per poder fer això? I em va dir, endavant. Jo prèviament havia parlat amb el Rafael Dalmau, amb el Rafael Català Dalmau, que havia fet el llibre de Port, i clar, jo li havia dit, Rafael, és que necessito això. Clar, ell és hereu de dos fons molt importants de fotografies, que és el Català Roca i el Català Pic. Jo sabia que era una persona que aquest tema li agradaria, tot i que no s'hi dedica tant a fer àlbums il·lustrats. Llavors ell me va dir, endavant, si us hi poseu i podeu tirar endavant. Dic, doncs li demanaré la Neus.
Un cop de mà?
Un cop de mà, perquè jo sense ella, a veure, treballant, no pots, vull dir, necessites col·laboració. I la Neus va dir que sí. Diu, en què em vols enredar? Dic, home, hem de fer això, Neus. Jo ja faré tot una part de documentació important, que vull dir, també com que hem anat treballant al museu, hi ha moltes coses que doncs, en comú tenim, no? I llavors el Rafael em va dir, doncs, si aconseguim bones, 80 fotos.
Ostres, de bona qualitat.
De bona qualitat. Dolentes, en podem remenar fins a 200, no? Llavors, el primer que vam fer, doncs, agafar tot el que ja teníem del museu i començar així, i començar a posar en ordre, no? I vam decidir una mica cronològic, amb ordre les fotos i a partir d'aquí temes.
Val.
Quan ella diu ordre, que ho explica així, no, eh? Posar amb ordre no és que ja estigui numerat. No, ho crec. La majoria de fotos no porten ni dates, ni les persones que són.
Ni el context de la fotografia.
No, ni el context. Amb la qual cosa, jo, de manera friqui, duia el mòbil amb tot de personatges d'aquests de barba, intentant identificar-los a través de revistes, a veure si ho trobaves.
Ostres,
qui eren.
Clar, això és tasca detectivesca, aquesta, eh?
Però, i especialment cada tros d'aquests, cada 80 ítems d'aquests, és la punta de l'iceberg, perquè hi ha molta més informació, però l'he hagut de buscar a través de les hemeroteques, perquè no hi ha ni el miracle ni la biografia clàssica, hi ha coses que no hi són.
Clar, no ho recull.
I llavors és una gran curiositat, perquè està molt bé, perquè dona la idea d'una vida concatenada, o sigui, una cosa et va portant a l'altra. No, perquè al començament l'editor molt amablement diu, aneu enviant per avançar però jo volia una estructura mental, perquè si no, no te'n surts.
No, clar, clar, clar.
I llavors dels 80, tenia els 80 números amb un paper en blanc, i llavors vaig anar traçant una espècie de blocs, bloc A, bloc B, més o menys, doncs la joventut, aquí que hi podríem anar, la part més intensiva de Guimerà és a l'última dècada del 19, que és a la dècada dels 90, que és la seva intensitat política però també teatral. Per tant, era una època molt més densa,
clar.
Però s'havia d'alguna manera s'havia d'anar posant. I després, una altra de les coses era la idea de la varietat, o sigui, no és un llibre de teatre només ni de poesia només, sinó que hi ha d'haver teatre, hi ha d'haver poesia. I després aquest senyor era un influencer de la seva època,
no, i tant,
perquè tothom el sol·licitava,
està
a tots els homenatges haguts i per haver. Ell està a la primera fila, fa els discursos, normalment s'ha dit el discurs de l'Ateneu, que és un clàssic, sí. O les bases de Manresa, però no, està ple d'activitats que ell va fer, i tot això es troba a les hemeroteques amb molta feina d'anar a buscar.
Sí.
I la segona part, que és clar, un cop tens tota la informació has de redactar, i la redacció són ratlles molt curtes, oracions molt simples, llengua,
clar.
Vas posar 50 subordinades. I llavors amb filtres, no? Després ho llegia l'Àngels, això està bé, jo he redactat com 6-7 vegades cada trosset. Sí, no, és una feinada.
Clar, és això, buscar feina. Aquesta condensació del text, sí. i que un poc text pugui descriure la fotografia, que això és complicadíssim.
Tu saps que com a periodista on va passar, quan va passar, per què va passar, no?
Clar,
i el per què a vegades...
El com, el què...
Sí, és molt interessant saber-ho, perquè et dona la idea de la magnitud de tot plegat.
Sí.
I llavors comença amb l'arribada d'Àngel Guimerà, que ell troba l'única foto de Canàries, sí. que hi ha és de 8 anys, per tant, d'una manera molt clara, són 8 anys, el Vendrell seria els 9 anys, perquè els fa el maig, i després fins al final, que és el funeral, i després també un museu que queda vergonyosament pel país amb un projecte, és un monument. No, el museu el tenim al Vendrell, però el monument queda un projecte.
Clar, aquí... perquè tot i que ha sigut l'any de la mort,
sí.
el que teníem clar era que no volíem acabar el llibre amb la mort.
No, clar.
Perquè per nosaltres sí. Guimerà no
és mort. Mai,
Catalunya no mort, Guimerà no ha mort per nosaltres.
Clar,
llavors, clar, buscar això, que pensar com acabem, va ser un debat, però ho teníem molt clar, que era això, que no volíem que acabar amb el seu llit de mort, ni l'enterro. I llavors, clar, com acabes? Tens fotos d'això o no tens fotos d'això? Perquè, clar, hi ha tema si tens fotos, foto, a vegades no hi ha tema.
Clar.
I el senyor Guimerà és del segle XIX fins a 1924, vull dir que és un home que està molt fotografiat, però que les fotografies que a vegades nosaltres volíem no les teníem.
No, clar.
Llavors, clar, com ho fas, eh? Vull dir, hem afegit també alguna carta, alguna postal...
Això és important perquè dona la idea de varietat.
Val.
M'entens? Perquè no només sigui, jo què sé, actors, actrius, només.
No, clar, és...
Sinó que hi ha des de postals, des de cartes, foto d'ell sol, foto amb gent, actes públics, queda... queda un mostrari.
Ara m'ha entès aquest treballàs, que m'heu dit al començament, que queda cert. Estem explicant massa cosa, em sembla, Estem explicant massa cosa d'aquest llibre.
Bé, no.
Recomanar-lo, la presentació es fa la setmana que ve, el dijous dia 5. És dijous? Bé, que ho miro,
Dia 5, sí.
Dimecres dia 5. Està aquí, de pantalla.
Dimecres dia 5.
A les 7 de la tarda, a la sala de Portal del Port de Més, amb la participació extraordinària del comissari de tot aquest any, Guimerà, Ramon Bacardit, el director teatral Sergi Belbel, que també coneix força la figura d'Àngel Guimerà, la vostra participació i la participació de l'editor, que és en Rafael Català del Mau. Que la gent no s'ho perdi, ni es perdi el llibre.
Ho esperem.
Sí,
l'hem fet amb molta il·lusió.
Ja ho crec. De manera que s'explica, ja més coneixem-vos, i amb la figura d'Àngel Guimerà.
Hi ha una anècdota, no? El dia que ens vam trobar per poder triar les fotografies, ens van deixar amb una geladeria els nostres marits a les 4 de la tarda i eren les 9 del vespre.
I encara hi éreu.
I ens van venir... No? Què esteu encara?
Què
esteu fent aquí? Havíem muntat una taula.
S'ha traçat tot un pla.
Sí, clar. Sí.
Clar,
havíem fet com una prèvia ja.
Doncs l'interessant és conèixer-hi a primera instància.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El PSOE i Junts han registrat una proposta de llei perquè la Generalitat assumeixi competències en immigració, incloent la gestió de devolucions, els centres d'internament estrangers i també la concessió d'autoritzacions de residència. Els Mossos d'Esquadra també col·laboraran en el control fronterer i sumaran 1.800 agents per reforçar la lluita contra el tràfic i l'explotació. En aquest sentit, Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra, s'ha posicionat aquest matí en contra d'aquest traspàs de competències, argumentant que a hores d'ara el cos no està preparat.
Miri, com a cos policial integral de Catalunya, lògicament tota competència nova que tinguem és benvinguda. El que passa que aquests senyors haurien de saber que el cos de Mossos d'Esquadra està molt envellit, el cos de Mossos d'Esquadra no té materials, no té agents, estem parlant com ciutats com Lleida i Girona, els hi falten vehicles, els hi falten efectius, estan molt envellits, i llavors agafar competències noves. Ara, per nosaltres, no tocaria. Primer tindríem que arreglar els unitats de seguretat ciutadana, la prevenció al carrer, perquè la ciutadania no pagui més encara el gran índex de delinqüència que tenim al nostre país.
Ara el text haurà de ser aprovat al Congrés amb majoria absoluta. I rècord històric d'ocupació, ara al febrer, amb més de 3.700.000 afiliats, segons dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. L'ocupació ha crescut un 0,62% al mes, respecte al mes de gener, volíem dir, impulsada sobretot per esdeveniments com ara el Mobile World Congress, que tot just començava aquesta setmana, i els treballadors anuals han crescut un 2,11%. L'atur ha baixat en 2.318, la xifra més baixa per a un febrer en aquests últims 17 anys. I els Mossos d'Esquadra estan duent a terme un gran operatiu policial. Aquest matí a Constantí s'ha procedit a realitzar el tràmit de desallotjament d'un bloc de 32 habitatges que estaven ocupats al carrer Prat de la Riba. Ens amplia la informació la Noelia Silvero de Constantí Ràdio.
El dispositiu compta amb 150 efectius policials amb agents de la Brigada Mòbil i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra, que han assegurat la zona davant la possibilitat d'incidents. Els agents dels Mossos han arribat a la zona a primera hora del matí a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que ha ordenat el desallotjament dels habitatges. Cap a les 10 s'ha donat l'ordre i els agents dels Mossos d'Esquadra han accedit als habitatges. El desallotjament s'ha dut a terme sense incidents perquè els veïns ja havien abandonat l'edifici. Quatre dels habitatges tenien la porta tancada, però tots estaven buits.
I Comissions Obreres i UGT criden a la mobilització aquest migdia a Barcelona per reclamar la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja. La manifestació arriba en un moment en què l'avantprojecte de llei, que ho hauria de fer possible, ja s'ha remès al Congrés. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Tercera i última part de programa. Després de l'actualització amb les notícies de la xarxa de comunicació local, això, tercera i última hora, que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, quan tot just passem ja 4 minuts a les 11.
Avui és dimarts, 4 de març, edició número 3733 i contingut habitual en aquesta franja horària. Els dimarts, la part màgica i esotèrica és habitual. Començarem per l'horòscop de la setmana, Joan Buendía, i després en directe la llum de l'univers amb la Lúlia Aguilar, el Joan, que també ens acompanyarà en directe, i el contingut habitual en aquest aspecte, receptes, rituals màgics, l'estat, la influència de les llunes i altres moltes coses, així com la participació a les trucades, a les consultes o els dubtes, a les preguntes, al tarot, a les cartes, a través de, dels canals habituals, via WhatsApp, al 638 58 99 88 o a través del telèfon, el telèfon de directe 977 15 70 69. I això, bàsicament, ens plantarem a les 12 al migdia i ja ho tindrem.
La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Hola, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana, que us ofereix la llum de l'univers. Loli, vident tarotista i mestre de Reiki, i la trobaràs al telèfon 687 43 79 57, al Vendrell, a Tarragona. Comencem amb aquestes supersticions o curiositats, i avui anem a parlar del peu. Si es produeix picor a les plantes dels peus, significa que es farà un viatge. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana que comença el dia 3 de març del 2025 i comencem com sempre per l'Àries. Uns dies per establir nous contactes i reanimar velles relacions. L'energia creativa del sol reforça la seva capacitat mental i ara té més ganes de parlar del que és habitual, d'explorar idees noves o perdre's plaentment en una conversa. És un bon moment per cultivar la comunicació, però recordi que part de la bona comunicació la forma l'art d'escoltar amb atenció, la qual cosa li pot resultar més difícil durant aquest trànsit. Taure. El seu estat d'ànim queda marcat per la frustració, perquè li resulta difícil expressar la seva energia desbordant de forma adequada i constructiva. Sol sortir-se de polleguera per qualsevol petita provocació, especialment si insisteix en afirmar la seva pròpia voluntat, sigui com sigui. Intenti no concentrar-se tant en la seva pròpia persona. Per contra, no podrà evitar els enfrontaments i, finalment, l'aïllament i la desil·lusió. Bessons. És probable que experimenti estats emocionals difícils que l'abatin o el pertorbin. Ara es troba molt sensible als estímuls de naturalesa sentimental, els quals li poden portar fàcilment a canvis d'ànim bruscos, causant inquietud i tensió. Però no es preocupi, aquest trànsit només durarà uns dies i no tindrà més conseqüències. L'energia creativa del sol s'oposa a la força mental i pot produir manca de concentració, irritabilitat i reaccions precipitades. No és el moment ideal per converses importants, perquè part de la bona comunicació la forma l'art d'escoltar amb atenció, cosa que li resultarà una mica difícil durant aquest trànsit. Prenguis les coses amb calma i eviti discussions i decisions de caràcter essencial. Lleó, ara són bons dies per la comunicació, ja que la seva força mental i la seva energia creativa operen en harmonia. És probable que senti amb més ganes de parlar que el que és habitual i li resultarà més fàcil transmetre el seu punt de vista que en altres vegades. És un bon moment per a entrevistes importants, perquè part de la bona comunicació la forma l'art d'escoltar amb atenció, la qual et resultarà més fàcil durant aquest trànsit. Verge, el seu costat emocional i la seva voluntat estan en harmonia, cosa que indica que és un moment oportú per prendre la iniciativa. Es troba saludable i en forma, i pot comptar amb el suport del seu entorn. Se l'aprecia i valora per la seva sensibilitat i habilitat per actuar i aconseguir els seus objectius. Balança. Ara el Sol entra en aspecte fluid amb Saturn, el planeta del deure i de la responsabilitat. Es sent amb una força determinada fora del que és habitual i serà capaç de realitzar empreses que requereixen veritable disciplina i organització. Sap afrontar qualsevol tasca de forma pràctica i eficient, cosa que li assegura el suport dels seus companys i el reconeixement dels seus superiors. Uns dies de treball dur, però satisfets de satisfacció. Escorpí, durant aquest període està segur de si mateix, ple d'audàcia, dinamisme i entusiasme. Es sent preparat per fer grans coses i encara que té necessitat de gastar la seva energia, actua amb precaució. La seva actitud envers dels altres és franca, directa i molt animada. La fortuna somriu als audaços. Sagitari. Durant aquest període tendeix a recórrer a mitjans violents per sortir de la dependència en què es troba o per intentar lluitar contra la sort ingrata que li sembla aclaparar. És una època en què ha de planejar amb cura allò que ha de fer i dir. L'important és que no es senti fracassat, sinó que puguin reconèixer els seus errors per corregir-los en el futur. Només enfrontar-se a si mateix podrà sortir de tots els dubtes. Ha d'aprendre a reconèixer la veritat de qui és i no culpar els altres dels seus problemes i conflictes. Capricorn. Gràcies a la seva sensibilitat visionària, és possible que serveixi de guia als altres en assumptes d'importància. És un bon moment per fer plans per al futur, ja que pot veure amb claretat el que ha de fer referent a qüestions que afecten la seva situació actual. Aquari. No són els millors dies per anar de compres, ja que corre el risc de gastar els seus diners en coses inútils o gastar més del compte. Tendeix a la vanitat i l'extravagància, i potser seria millor posposar decisions importants. Prengui's aquests dies amb calma i relaxi's, o visiti un museu o vagi a un concert. Peixos. Aquest període es caracteritza per una sensualitat que li posa fora de si, la gelosia i el desig de possessió exclusiva. Fins i tot pot provocar el xoc de passions, un conflicte latent amb la seva parella, d'aquí el risc de disputes i fins i tot de drames passionals. Aquest període és igualment incert per les finances. Hi ha el risc de despeses inconsiderades, ostentacions impulsives o falses generositats destinades únicament a enlleuernar el seu estimat. Doncs bé, amics i amigues, això és tot. La propera setmana ens tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del dial de la ràdio. Fins aleshores, que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
I sempre ho fem d'aquesta manera, saltem de l'horòscop de la setmana, aquesta càpsula que s'envia en Joan Buendía, i així la reproduïm per conèixer els astres, i ja anem cap a l'estudi en directe i cap a la llum de l'univers. Loli Aguilar, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Jo? Sempre perfecta.
Sí? Sí. Que bé.
Amb molta energia.
Que bo escoltar-ho, això.
Sí, a veure, si no tens energia no pots ajudar.
No, està clar.
Per ajudar les persones és que està bé, no?
Sí. Pues, sí,
això és lo que hago.
I tant, i tant que sí. I al teu costat el Joan, que abans hem escoltat a l'horòscop, i ara ja en directe, Joan?
Oh, sí, és el mateix, bon dia. Doncs tornem a ser aquí una altra vegada per posar més cosetes, naturalment.
Mm-hmm. Fantàstic, les que facin falta. Fem una cosa, que ara fa... No ho recordem, no massa ho recordem, que la gent ens envia whatsapps,
sí,
que faci preguntes al tarot, a les cartes, al que vulguin en aquests temes que tractem, sí, cada setmana els dimarts. WhatsApp al 638-58-99-88, o si volen també ens poden trucar al 977-15-70-69.
Vale. I per cites concertades, uh-huh, al 687-43-79-57.
Correcte.
Vale? Que la gent s'ho apunti bé, perquè a vegades se despisten d'un número o l'altre.
Sí.
No enganyen molt.
Doncs va, comencem,
bueno,
per on vulgueu.
Sí, mira, 7 pensaments negatius que impedeixen per poder tirar endavant.
Uh-huh.
I llavors això és bastant, perdó, és bastant bo aprendre'ls, perquè a vegades nosaltres estem com una mica negatius, no podem tirar endavant, no sabem el que es passa, i llavors l'estat d'aquesta manera, amb aquesta negativitat, no permet evolucionar, ¿vale? I per evolucionar s'ha d'aprendre. Si no aprens,
si no,
no evoluciona.
Sí, sí,
i a vegades hem de marxar coses velles que no van i agafar unes altres noves. Uh-huh. Això és el que aconsello jo.
Molt bé.
Per poder tirar endavant, ¿vale? I ser feliços.
Fantàstic.
I quins pensaments són els negatius? Són els o sigui, els que són negatius són com monstruos que ens ataquen, no? O sigui, ens prohibeixen avançar, tirar endavant, eh? I si, bueno, i s'afrungeixen una miqueta a les celles, així ho vam dir, m'entens?
Mm.
I ens impedeixen, pues, bueno, portar una vida plena, una vida on la por, que és la més dolenta, que és el pitjor enemic que podem tindre, val? Pues, que no sigui el que ens tingui que governar. Tenim que ser nosaltres.
Val.
Vale? Nosaltres som els, com te diria jo, el vehículo,
uh-huh,
el que tira para adelante el cotxe, el que dirige, no? Llavors, pues, és el millor que podem fer, és creure una miqueta en nosaltres mateixos per poder tirar endavant.
Molt bé.
Bueno, canviarem el per exemple, ho diré en castellà perquè a mi m'agrada millor per...
Com tu vulguis.
Per dirigir-ho. Vale. Canvia el mensaje que estás mandando a tu cerebro. Aquí presento 7 pensamientos negativos que te impiden avanzar y te propongo 7 pensamientos constructivos para intercambiarlos. ¿Com ho podem fer? És molt senzill. És solament estar tranquils i poder tirar endavant per canviar el negatiu en positiu. Vale. El primer, jo deberia, se diu així, vale. Cada vez que dices un debería, estás obligándote a estás criticándote, estás presionándote. Eso no te ayuda a lograr tus objetivos. Cambiar por decidido. No pienses que deberías hacer algo. Hazlo simplemente, toma el control de lo que quieres hacer y no te prisiones con los malos pensamientos innecesarios. Así mateix al mal primer. Al segon, no puedo, querer es poder, pero hem de poder. Uh-huh. Vale. No llames pensament més constructiu que el que pot ser. A ver. No hay pensamiento más destructivo del que no puedo. Es el auténtico miedo expresando en palabras. Recuerda siempre esto. Extrañarás el 100% de las cosas que hagas. Cambiar por... ¿Qué pasaría si...? Bueno, nos daremos cuenta de que sería si... Abre un mundo de posibilidades, te orienta a buscar soluciones, estudiar alternativas. La próxima vez que te encuentres en apuro, no digas no puedo, trata de decir qué pasaría si, y si verás, y así verás qué diferencia. 3. Voy a intentarlo. Algunas veces has intentado levantarte y caminar. Pruébalo ahora. Levántate y camina. ¿Lo hiciste? No. Soy adivina. Pero sé intentar. Hacer que no van en la misma frase. Como dijo Yoda en Star Wars una vez, haz o no hagas, pero no lo intentes. Això és el que diuen. Uh-huh. Cambiar por lo haré. Se considera un momento de poder esa frase. De repente, tus metas se vuelven posibles, ¿verdad? No te preocupes demasiado si realmente llegas a cumplir tus metas o no. La clave es tomar medidas para que terminen para que permiten crecer y seguir adelante. 4. Ojalá, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Pues quiere decir, no hay nada más irritante que oír quejas, más quejas dentro de tu cabeza. Si no te gusta algo, cámbialo, pero no te quejes. Claro. Cambiar por elijo o no. Tú decides, tú eliges, tú tienes el control de tu vida. Siempre podrás cambiarlo, lo que no te guste. De hecho, deberías hacerlo si quieres avanzar tu vida. 5. Necesito, pero... ¿Cuántas veces dices necesito algo? ¿Cuántas veces realmente lo necesitas? ¿Debes aprender a eliminar las palabras que crean necesarias? Como esta. Cambiar por tengo todo lo que necesito. Al pensar en todo lo que necesitas, tantas veces, estás enfocando tu atención a todo lo que te falta en tu vida, recordar todo lo que no tiene y conseguir y conseguido. Es una buena forma de conseguir y de seguir para adelante. 6. Yo no soy tan bueno como tú. Això és el pitjor que podem fer, perquè tothom som bons i ens ho proposem. Querer és poder.
Sí.
O sigui que jo ho dic d'aquesta manera perquè ho veig i ho sento. Este pensamiento te hace crecer que simplemente no eres lo suficiente bueno. De realidad es esta. Cada persona es un mundo y distinta, y cuenta con uno y cuenta con unos habilidades y talentos que hacen única. Cambiar por ser bueno, bueno, ¿eh? Seguro tienes una multitud de cosas que se te dan bien que hacer. Céntrate en ellas y sácales el partido. 7. Nunca conseguiré nada. Això és que tu mateix t'estàs posant tot lo negatiu. Vale. Elimina los nunca de tu diccionario. Has conseguido muchas cosas en tu vida y seguro que también hay otras que no has conseguido, porque quedarte con las que no conseguiste, demuéstrale, dale la vuelta y cambia por si antes pude, ahora también. Qué fácil es, ¿eh? Si podemos cambiarlo, si lo podemos hacer. Claro, todo es, ¿crees? Es posible, solo tienes que plantarte y hacerlo, plantéatelo y hacerlo paso a paso y realizar el camino para conseguirlo. Aviam, nosaltres, a la botiga Nostremont, quan jo tenia les meves botigues, feien molt el crecimiento personal. I què indicàvem? Exactament esto. ¿Vale? Perquè, aviam, ho feia jo i un company meu, se'l sigui, i llavors ho feien d'una manera molt maca i la gent li agradava moltíssim. Perquè és emplear aquestes paraules que una persona, jo no puedo, és que tens que poder. Sí que cada persona és un món, no t'ha dit que no, perquè ho és, però cadascú d'aquest món, d'aquesta persona, ¿vale?, té que aconseguir pels seus propis medios les coses. Si això no ho fem, és que no tirarem endavant i te quedaràs a amb un racó. No. Hem de ser positius. Si tenim que anar a demanar un préstec al banc, positivo. No, perquè no me lo van a dar. No, que no, no, perquè no me lo van a dar, no sé què, no sé quantos. No te'l donaran.
No.
Perquè estàs projectant ja esos miedos. I aquestes pors t'estan a tu separant,
sí, 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 sí,
el que tu vols. Pues canvia una miqueta el xip. Si canviem el xip, ho podem fer-ho. Mira, el que pot fer una persona pot fer-ho l'altra, però a veure, tothom tenim unes qualitats diferents d'uns als altres, ¿vale? Tot és un mateix. I també a vegades tenim que escoltar-nos a nosaltres mateixos, el jo superior, que ningú se l'escolta. Bueno, sí que hi ha algun que sí, però altres, a vegades, quan venen a mi al despatx, me diuen, Loli, és que esto, aquello, l'altre, tu què haries? Digo, jo què haria? Tu què haries? És molt diferent.
Ja, i tant.
Tu què faries? Tu seguiries o no seguiries? Canviem una miqueta
ja
la història.
Sí, 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 sí.
Pensa, el cap no és pel cabell sol, és per pensar. I ho dic amb tot el carinyo del món, perquè hi ha persones que estan molt perdudes, molt perdudes, i pensen malament. Pensen malament. I llavors el que hem de fer és posar-nos una miqueta los pies en la tierra, porque si no te vas a quedar...
Si no, malament.
Te vas a quedarte, pero sin nada. Així de clar. I jo això ho dic moltes vegades, eh? És que hem de ser positius. Quan hi ha coses que no van a l'hora, bueno, se parla, s'explica i punto pelota. Cuenta nueva. És que és així. Perquè si no, aviam, si tu estàs fent una cosa que no t'agrada, o estàs estudiant perquè els pares... Sí, sí, perquè tu n'entes que seguir fent el que el papa o la mama... Tens que seguir l'empresa. I aquell nano o aquella nana diu, me cacho de la merda, que jo no vull. Jo tinc les meves coses, les meves il·lusions, vull crear això, vull fer... Perquè quan naixem ja portem en las líneas de las manos.
Ya está escrito.
Todo, todo está escrito. Perdona. Y a llavors, ¿qué sucedeix? Que aquella persona no creix com té que créixer, perquè t'estan posant una sèrie d'impediments tan grans que tu dius, si això per què ho vull fer? Si això per què ho vull jo? Si jo el que vull és això. Llavors, és un fuste tan gran? Pues no. No, obligar a una persona a fer les coses és molt dolent, això. Perquè crea una seqüela molt gran per tota la vida. I llavors cadascú venim per a algú a fer amb aquesta vida, no? El que és un metge, el que és abogat, el que és policia, el que és sigui el que sigui, ¿vale? És com a mi, moltes vegades em diuen, és que a mi me gustaría, Loli, aprender como tú. Bueno, però tu també tens que posar la teva part. Tothom, tothom tenim vidència, però hi ha qui no la sap treure. És molt diferent. I llavors tenim que treure la vidència, perquè si tu no la treus no veuràs res. A mi me van ensenyar les cartes del tarot, jo he fet una parapsicologia molt completa, eh? Molt completa, i una astrologia. Amb els planetes, amb la numerologia, amb tot, ¿vale? I la psicologia, se m'oblidava, que són els signes per signes. Això totes són puntos d'apoyo i també per veure com és la persona, ¿vale? És que no ens han d'impedir res, hem de tirar endavant, ser, pues bueno, el que volem ser. Cadascú és així i ja està, però l'evidència la portem totes, però s'ha de desenvolupar. Si no s'ha de desenvolupar no farem res, el tercer ojo, ¿vale? Jo moltes vegades ho dic, a veure, és que és molt relatiu. Aviam, les cartes del tarot ensenyen, es diuen, es guien, té un 90% de possibilitats que creuen, que acerten, ¿vale? Si ets bo, ara, si ets... A mi t'ha ensenyat una persona les cartes i aquella persona no és per les cartes. I a la millor té una evidència enorme i pot dedicar amb la seva evidència a també ajudar les persones. Hi ha moltes tècniques, moltes tècniques, ¿vale? I les tècniques, un mateix... si pot tirar endavant en tot el que tu vols i creus, això et sortirà. Ara, querer és poder. Jo he fet, i no hi ha cursos i no cursos, no? I veig la gent, si hi ha o no n'hi ha. I te diré una cosa, és més, perquè quan jo, me diuen, jo sé que quiero el tarot, Loli, vale, ensenyo el tarot, vale. Jo sempre dic, a ver, ¿hasta dónde llegamos? A ver, ¿hasta dónde llegamos? A la millor agafas las primeras, ensenyar las majors, ¿no? Las 21, y arcano. Vale. Y llavors, quan arribes ja, que de las 21 que ensenyes, veus aquella persona no te las gafa com te las tindria que gafa. Mm. I ella voldria, però no pot.
Ja.
i has de tindre molta paciència i molta constància amb les coses, no? I llavors què passa? Bueno, pues l'única solució que puc fer és deixar el tarot. Te poso una excusa. No, porque no tengo, porque tengo trabajo y no puedo, o porque no sé qué. Això és perquè les energies són llestes i a dalt, a l'univers, que és tan gran i dones regals, poden ser bons, poden ser dolents, depèn, te diran, maca, tu no sirves.
Que no és per ti.
Que no és per ti, exacte. ¿Vale? Encara que tu tiris cartes, tu pots també, si tens les mans d'energia, també pots arribar a ser una gran sanadora per curar, per fer el que tinguis que fer amb les mans, ¿vale? Per fer massatges, una sèrie de coses. Pues, tot és proposant-ho i buscar nosaltres el que realment volem fer. Perquè el món espiritual és molt ampli. Jo quan parlo amb gent com jo, ho diem. Cada dia, cada dia, cada dia surten coses noves. I a més, te dic una cosa, que jo per lo menys ho faig. Jo la persona quan la tinc a davant a la botiga, anava a dir la botiga, a la casa, al meu despatx, i també ho he fet a la botiga, clar. Si ho faig a casa, també ho he fet allà. M'ha agradat sempre estudiar la persona. Perquè, claro, tens que vigilar com diu les coses, com les fas. Perquè te la pots carregar aquella persona. Perquè aquella persona, si t'havia amb un grapat de problemes i tu no has vist bé la història, ojo aquí. Pues s'ha de passar,
sí.
De fer, o sigui, s'ha de veure que això, pues, hem de tirar endavant, que ho hem d'estudiar-ho, a veure què passa, cosa per cosa, a veure per què la lluna està en aquesta banda, a veure per què la força que dona el treball està acompanyat amb una altra, i després també la psicologia, tot influeix, la numerologia, l'astrologia, és que és tot en global, no és coser i cantar, com ho digo jo, ¿vale? És també estudiar, s'ha d'estudiar. Llavors, nosaltres, a part dels estudis que hem fet i que jo encara segueixo fent a la gent, a part del Reiki, pues també el que és canviar els pensaments negatius en positius. Perquè jo m'he trobat en casos molt forts i jo dic, mare meva, buf, ¿vale? I gent malalta, que jo en seguida que me criden i me diuen, jo me poso al meu altar, me poso amb els meus sants, faig les meves oracions, i és el que faig jo. I dic, Senyor, fes la teva voluntat, no la meva. Jo t'ho demano, però fes que aquesta persona, els metges i les infermeres, el curin, que trobin la curació, el medicament que tenen que tindre, el que necessiten, i dona-li pau i tranquil·litat a les famílies que estan velant cada dia i nerviosos amb la seva salut. Pues això ho faig jo. I me poso medalles perquè quan jo veig que són coses així i algunes fortes, tant en gent gran com en gent jove, pues te poses en cuerpo y alma i ja està.
Molt bé.
I és el que hi ha. És governança. Nosaltres mateixos governem. Somos los vehículos de nuestro cuerpo. Tiramos para adelante. Pues vinga, hi ha alguna cosa...
Tenim, Joan? Mira, una consulta.
Ah, mira.
Una consulta que acaba d'arribar ara mateix, fa sí. Molts pocs segons. Una
pues
consulta
vinga.
A través del WhatsApp. Recordem això, que podeu preguntar a través de canal de WhatsApp al 638-58-99-88. Diu, hola, una pregunta per a l'Oli. És per a una xica Sagitario. ¿Le harán fija en el trabajo en este año? Una chica Sagitario, ¿le harán fija en el trabajo este año?
La inicial. Mira,
doncs
demana-li.
Li demanem, si ens està escoltant, així que li demanarem, si ens pots dir la inicial d'aquesta persona, ho agrairem. Doncs és una consulta que ha arribat ara mateix, així que segur que ens estan escoltant i de seguida que ens la facin arribar. La N.
N?
N.
N?
N, N. Sí, N.
De Navarra.
De Navarra, sí.
Aviam, jo veig aquí canvis totals que t'he fet. Te tienes que limpiarte, cariño. Límpiate porque me marcan que te tienes que limpiarte. Tienes cosas del pasado, no sé, límpiate. Alguna cosa con agua y sal, ¿vale? Y te echas un poquito de vinagre, cariño. Pero cuidado cuando te lo eches con los ojos, ¿vale? Háztelo porque necesitas limpieza. Limpieza espiritual, para que me entiendas, ¿eh? A ver, tú eres una persona que, bueno, como Sagitario eres, te gusta mucho dominar las cosas, tú dominas bien el trabajo que haces, es un trabajo que, por lo que veo, eres bastante interesante y a ti te gusta. Te marchaste tú en un pasado de otro trabajo que tú estabas haciendo, que por eso tú tienes la negatividad todavía metida en tu cuerpo, de cosas del pasado. El pasado, olvídalo, ¿vale? Gran triunfo tendrás. A ver. A ver. Vale. Te lo tendrás que currar un poquito esto, ¿eh? Para quedarte fija. No te puedo darte un sí rotundo, pero hay algo, me sale mucho la luna no me gusta a mí al lado del trabajo. Me dicen que igual, a lo mejor, si no te hacen este año, que te lo puedan hacer
con retraso, sí.
Con retraso, porque la luna son retrasos, la luna lleva un montón de cosas, pero la luna decantada ahí, cielo... Me dicen que de primero límpiate y haz lo que te digo yo. Ponte agua de rosas, que va muy bien el agua de rosas para limpiar. Y cuando te limpies tú, te pones encima el agua de rosas y rocía toda tu casa, ¿vale? Y venga quien venga, si vive alguien contigo, lo que sea, o viene en visitas, lo que sea, también con el agua de rosas, ¿vale? Por todos los rincones. Háztelo porque es que veo aquí que... A ver, mira, ponte una piedra de... A ver, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama. La piedra de Sagitario, la piedra...
La piedra azulí.
Ah, exacto, la piedra azulí, que es para ti.
La piedra, ¿vale? Azulí, que es azul.
Mira, te haces un saquito con tela roja, ¿vale? Te lo confeccionas tú... A mí me gusta confeccionarlo yo, pero bueno, si tú quieres ir al chino, que el chino vende en algunas, pues te lo haces. Bueno, pones la piedra y pones un ajo, un diente de ajo y tres hojas de laurel. Me marcan mis guías que te lo hagas, ¿vale? Y esto lo tienes debajo de tu cama, ¿vale? Ponlo... si ves tú que con el tiempo canta un poco el ajo o lo que sea... Lo cambias, lo sacas y lo cambias.
¿Pones otro?
O si se pone negro, cuidado ahí con el ajo. El ajo, un día tengo que hablar del ajo. El ajo, si se pone oscuro, no es que algo hay, que impedimento negativo o que te hayan hecho alguna cosa. Yo aquí me tendría que estar mucho rato para ver más cosas y no puedo permitirme esto, ¿no? Pero sí te puedo decirte que eso te viene con retraso. Haz lo que te digo yo, a ver si con esto tenemos la gran suerte, ¿vale? Veo estudios aquí, no sé si has estudiado o estás estudiando. Si estás estudiando, oye, tíralos para adelante, ¿eh? Y te irán bastante bien. Pero te lo repito y me vuelve a salir la carta de la limpieza. Límpiate y te pones agua de rosas y, oye, perfecto, ¿vale? Y yo te lo veo esto un poquito... Todavía no lo veo como la olla se esté cociendo y el cocido esté ya a punto de apagarse. No lo veo todavía.
No puede ser que tenga que hacer
un
curso en la propia empresa.
Puede ser, me salen estudios, me salen cosas. Yo veo que tú vas a lograr tu sitio de trabajo, ¿vale? Pero positiva, como he dicho yo antes, con las palabras, ¿vale? Ese sitio es para mí. Este sitio es para mí. Es mío, ¿vale? Cuando decimos es mío, es que ya lo tenemos. Pero tú también, aparte, si tienes que estudiar, estudia. ¿Vale? Es como los niños que bueno, que sus madres les dicen, tienes que estudiar, y los niños no estudian, pero bueno, tú tienes que estudiar para conseguir tu meta en tu trabajo. Hazlo porque te irá bien, ¿vale? Y yo te auguro que el año que viene, para primeros de año, para ese tiempo antes de la primavera del año que viene, tú tienes unos cambios totales muy buenos, y tienes cambios totales con unos rompimientos como o de familia o de pareja, alguna cosa, porque me sale la torre, ¿vale? Y ya está. Lo que sí te veo que te pueden cambiarte de sitio en tu trabajo, pueden cambiarte, ¿vale? Eso también lo veo. Y hay una reestructuración en tu vida, pero paso a paso con tu empresa, ¿vale? Todo llegará. Es lo que hay. Molt i bendiciones, guapíssima.
Doncs gràcies per aquesta consulta i sí, animem sí, si hi ha alguna consulta que... més per part d'algun altre oient, doncs que ho pugui fer arribar a través d'aquests canals que anem recordant, sigui via WhatsApp o també a través del telèfon.
Bueno, puc dir alguna cosa jo?
Sí.
Bueno, farem com fem sempre, de lo de la lluna i el temps, i bueno, diu que la lluna el proper dijous dia 6 a les 18:30 hores de l'hora actual entrarà la fase de creixent a bessons. I aquesta lluna creixent, que diu que dura gairebé 13 dies, en aquesta època es recomanen activitats que enforteixin l'organisme i el revitalitzin. És un bon moment per obrir comptes d'estalvi, sol·licitar préstecs, buscar feina i per invertir o vendre. És convenient per fer enllaços matrimonials, associacions i contractes de tota mena. També en aquesta fase el tall del cabell farà que creixi de manera accelerada, però feble. I no es poden podar els arbres fruiters. I aquesta lluna a bessons diu que aquí la lluna inclina les persones a l'activitat intel·lectual i literària. Els viatges, la comunicació i els pactes. Activa i flexibilitza la ment, facilita l'expressió verbal i potencia les destreses manuals. I amb aspectes tensos predisposa a la dispersió i la inconstància. I aquest temps, segons l'astrologia, diu que de nou tornaran a predominar els vents del nord, ocasionant un nou desplom atmosfèric. Es netejaran els núvols del cel i continuaran les rosades, notant-se cada vegada més sequetat en l'ambient, amb el consegüent retard en la vegetació. I els que han nascut un dia com avui, 4 de març, són peixos. Són persones amb facilitat creativa i dots per a influir a la gent. Tendència a fortes emocions i passions desenfrenades. I per lo que a la salut es refereix, deuran tenir cura amb els problemes intestinals i evitar l'alcohol i els tranquil·litzants. La seva gran força creadora, sentit pràctic i una aguda intuïció poden convertir-los en enginyers o tècnics. Tenen grans dots de persuasió, especialment eficaces en el treball. Molt probablement coneixeran la sort i la felicitat del seu propi mèrit. Viatjaran per molts països. I el gran músic Antonio Vivaldi va néixer en aquest dia. Doncs bé, ja teniu una mica més d'informació i els felicitem.
Molt bé, per molts anys.
Sí.
Tenim una altra consulta. A banda d'aquestes felicitacions cap als que han nascut el dia com avui. Tenim això, una nova consulta al
638. I darrere hi haurà una altra.
A veure, al 638-58-99-88. Hem d'anar de pressa, doncs, que enfilem ja els darrers 10 minuts de programa.
Sí, sí.
Doncs va, anem per pams. Aquesta primera consulta.
Sí, digue'm.
Diu, bon dia, preguntar per la feina una dona nascuda l'1 de novembre del 1969. I la seva inicial és la lletra A.
Ai, mira.
Una dona nascuda...
Ai, m'ha surt la A.
Bueno.
Mira.
Un escorpí.
Sí, sí. 1 de novembre escorpí. Del 1969.
Escorpí, què és el que vol?
Per la feina.
Baixa.
Preguntar per la feina.
És que els meus guies me fan fer moltes coses a mi. Què dius? Bueno.
Bueno.
A veure. No sé què els he de passar aquesta setmana amb els escorpins perquè estan una mica alborotats.
Sí.
Una mica alborotats. I sobretot si és els àries amb escorpí. A veure... No sé si ha canviat de feina, d'empresa o alguna cosa, però... Me marquen aquí, aquesta feina...
Un trencament, sí.
Hi ha un trencament, hi ha un algo aquí... Que, cuidado, no sé si aquesta... Aviam, poso jo la meva mà aquí... Amb el que ajuda, amb el mestre... A veure què diu... Vale. Vale, 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 vale... No sé si ha estat... Parada o no... Aquesta feina... No sé si està parada o no. Podria ser, però... Me marquen aquí... Que es torna a posar en marxa. Perfecte. És com... Dintre d'aquesta feina hi ha un parón, però torna a remuntar, ¿vale? Torna a remuntar. Torna a remuntar, però... Aquí... Hi ha algo... Aquí no sé si és que algú està interessat o algú que vol tancar aquesta feina en una empresa, me marquen coses així, que coses del passat que anava molt malament i ara es començava a anar molt més millor, però hi ha com una dona que em surt a mi aquí, una dona pel mig, de cara rodona com la lluna, dels ulls, color de ulls blaus, que aquesta persona me marquen a mi, no sé, m'agradaria parlar amb tu per telèfon, si me truques, perquè tinc unes cosetes que no m'agradaria dir-les aquí, ¿vale? En l'aire, perquè aquí se tindria que fer un estudi gran amb aquesta feina que tens, perquè jo veig aquí com si... O és que t'entens que marxar, o és que aquí hi ha algo raro, perquè m'ha marcat una dona, i m'ha marcat l'empresa, ¿vale? Veig que l'empresa és una empresa gran, ¿vale? Per el que veig aquí, però... Això es té que remuntar, està comparat, està que no ho trobo jo gaire fi, això. I m'agradaria parlar amb tu en directe, bueno, en directe, diguéssim, per telèfon privat, ¿vale? Però, mira què t'ha dit, si d'aquesta feina la deixes anar, m'estan parlant els guies ara, si la deixes anar, ¿vale? Trobaràs el teu camí. Perquè tu tens un camí molt bo, carinyo. Molt bo. I és un tens que fer un canvi, també. Un canvi i una evolució molt bona i, sobretot, espiritual. ¿Vale? Tu, amb la teva feina, eres molt bona. ¿Vale? O sigui que tira endavant, però hi ha alguna cosa aquí que m'ha marcat. Si pots trucar-me, me truques. Si me truques, truca'm cap allà a la tarda. Cap allà a les 7 o així, si tinc algun huequecito... I llavors t'ho miraria, 6 o les 7, ¿vale? Jo és el que jo veig, eh? És el que jo veig aquí. una paciència, constància, s'ha de fer uns canvis nous i és el que hi ha. Val? Vinga, bendicions, carinyo.
Digue-li
després el diré el teu... Per això. Després diré el mòbil i ja, si vols, li puc dir...
Sí, digue-li, digues.
Mira, carinyo, 687-43-7957, vale? Em dic Loli, si necessites i vols de la meva ajuda i jo te doni un copet de mà, com dic jo, truca'm, vale? Vinga, carinyo, petonets.
Molt bé.
I, bueno, què més queda?
Bé, de principi no tenim cap més consulta.
Cap més.
Ens queden res, 6 minuts per les 12.
Si no, una altra i una altra. Jo és que estic tot el dia així, que ja no ve d'aquí. Tot el dia estic con mitjanatanes. Però, bueno, què hi farem? Pues, diem alguna cosa més?
Bueno, podríem dir... Quines són les dones més dominants del zodíac?
Vinga, eso es interesante para las no, para las mujeres, que somos las malas y somos las dominantes. Los hombres, benditos.
Bons sempre.
Benditos.
Uns sants, sants barons, els homes.
Diu, vols saber quines són les dones més dominants del zodíac? Capricorn. La dona més dominant del zodíac és Capricorn. Ella és ambiciosa, determinada i forta i instruïda. Per moments pot semblar distant, però és perquè mai no perd l'objectiu de vista. Si arriben a fallar o perdre's, les capricornianes es posen aviat de peus. A banda, si estan desanimades, només es permeten la autocompassió per un instant. Després tornen a l'arena amb tot.
I què té a veure? Per què poses el meu?
No, és que ha... són cinc.
Ah, vale, digues als altres.
Són cinc.
No, me pone a mi la capitana, ¿sabes?
Clar. La primera.
Sí,
claro.
Pues els primers, que jo sàpiga, és el primer signe, que és l'Àries.
Doncs ara toca l'Àries.
Veus? I no ho he dirigit, que això és cosa teva.
Diu, la segona dona més dominant del zodíac és Àries. Ella no permet que res ni ningú no s'interfereixi quan desitja alguna cosa. És valenta, decidida, assertiva... i no li importa que els altres pensin. Si estan enfocades en un objectiu, les arianes poden ser molt inspiradores, però també amenaçadores. No s'acontentaran mai amb poc, sinó que s'esforçaran més que els altres. Es lleó, també un altre.
Venga, suelta el león. O la leona, en este caso.
Les leones són les terceres dones més dominants del zodíac. Lleó és una líder nata i admirada a causa de la nitidesa de la seva perspectiva, la seva confiança i com són sol de sobte per donar-li la mà als altres. Elles sempre són el focus d'atenció pel seu carisma i aquell ímpetu que el atrau masses. També són honestes, encara que la veritat pugui ferir o no coincidir amb la majoria. Són valeroses i idealistes. Els escorpins. La quarta dona més dominant és escorpí. L'escorpiana és intensa, forta i de personalitat imperiosa. Ella estima estar en control i si ho impedeixen buscarà posar-se a càrrec agressivament. O sigui que si no la deixen fer el que vol, ja sap el que toca.
Claro.
Les negatives no detenen les nascudes sota aquest signe, sinó que els impulsa per treballar més i conquerir. No tenen por de confrontar ni els problemes. Al contrari, les energitzen i hi creixen, perquè els agrada, diguéssim, estar en conflicte, per dir-ho d'alguna manera.
Són guerreres.
Sí. Les verge. La cinquena dona més dominant del zodíac és verge, si escau. La seva força i seguretat prové dels seus molts coneixements. Les virginianes, a part de no reconèixer les pors, hi faran el que deuen. Fins i tot, això representa molestar els altres o tacar-se les mans. Elles tenen fortes creences i no es desplomen quan els ataquen. Així mateix com els altres estimen controlar-ho tot. Bueno, Doncs ja sabeu com són les cinc dones més...
A veure, a mi, de tot el que has dit, m'agrada molt és el Leo. Perquè els Leos, aviam, jo... Sí, la gent que conec jo de Leo són molt carinyosos.
Sí, són el centre d'atenció.
Són carinyosos, sí, i claro, són els que estan... A veure, els que quieren dirigir tot el catarro en una fiesta o lo que sea.
No és que ho vulguin dirigir, a més
que saben fer-ho.
Saben comportar-ho.
Claro. Sí. És com els àries també són persones que, a veure, tant homes com dones, eh?